Ràdio Estel.
Milionàries als països que no adoptin les mesures pertinents referides a la reforma laboral, al sistema de pensions, la liberalització d'alguns sectors econòmics i canvis en la fiscalitat. Mentrestant, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel García Margallo, va assegurar ahir que no hi ha raons objectives perquè la Comissió Europea pugui posar sota vigilància Espanya. Atenció, perquè preguntat sobre aquest hipotètic control especial que Brussel·les establirà sobre l'estat espanyol, el cap de la diplomàcia ha insistit que el missatge de la Comissió Europea va en la línia d'aplaudir o bé animar el govern de Mariano Rajoy a continuar en el seu procés de reformes i correcció dels desequilibris.
I seguim parlant d'economia. Una altra dada econòmica tenia en compte. El producte interior brut de la zona euro va caure un 0,2% el primer trimestre de l'any respecte al precedent, quan ho havia fet un 0,6%, també segons dades de l'Eurostat, l'Oficina d'Estadística Comunitària.
Amb aquesta dada que mostra que la caiguda de l'economia estaria frenant, encadena el quart trimestre consecutiu en recessió, la segona en 3 anys. En termes interanuals, el retrocés és de l'1%. A Espanya, segons l'Eurostat, el producte interior brut va caure un 0,5% entre el gener i el març passat, després d'haver-ho fet un 0,8% l'últim trimestre de l'any passat.
I el Partit Popular Valencià proposa vetar el terme País Valencià a les iniciatives parlamentàries de les Corts Valencianes. En una compareixença molt encesa, el diputat popular Rafael Maluenda, que va presentar la proposta, va exigir que tothom respecti les senyes d'identitat valencianes fixades a l'Estatut i a la Constitució espanyola. El colofó de la intervenció de Maluenda va ser quan va comparar l'actitud de qui defensa el terme País Valencià amb Hitler i va acusar també l'oposició sencera de traïció.
Si som país, podrem formar part d'ell. Si damunt parlem el català, com diuen, com no, lo que dia Hitler. Si no, o sea, hablan alemán, pues veamos, això és el que vostès defensen. I és una traïció a la història del nostre poble. Ara tenen l'oportunitat. Protesten davant de l'acord de l'Ajuntament de Barcelona.
L'oposició ha acusat el Partit Popular d'alimentar posicions externes. I el PSC vota per error contra l'ús del català com a llengua preferent a les institucions.
Els socialistes catalans han votat en contra de l'ús del català com a llengua preferent a les administracions públiques catalanes. Els socialistes han votat per error, segons ha afirmat el portaveu del partit, Jaume Collboni, a favor d'una proposta de Ciutadans en aquest sentit. L'aval del PSC, el Partit Popular de Catalunya i Ciutadans ha estat insuficient perquè la proposta prosperés i el Parlament català l'ha rebutjada amb els vots de Convergència i Unió, Esquerra, Iniciativa, com també la CUP.
Quan passen 3 minuts de les 8 del matí, repassem altres notícies de casa nostra en format més breu. Un home es crema a l'estil Bonza a Sant Carles de la Ràpita. Un home de 30 anys s'ha cremat, com dèiem, a l'estil Bonza. Ho va fer ahir al vespre davant les dependències policials i l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. El jove, la identitat del qual encara es desconeix, ha estat traslladat a l'hospital amb cremades de diversa consideració al tronc, al coll i la cara. I seguim amb més notícies de casa nostra perquè un equip d'investigadors de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha aconseguit prevenir la diabetis tipus 1 en ratolins.
Tot gràcies a una vacuna creada amb cèl·lules del sistema immunitari del mateix en l'animal, tot i que queda molta recerca encara per fer. La troballa és un pas molt important en el desenvolupament d'una vacuna efectiva contra aquesta diabetis que sol aparèixer en edat infantil i també juvenil i que ara per ara no té cura.
I atenció, perquè els experts alerten que el sedentarisme rebaixarà l'esperança de vida en les pròximes generacions.
Un informe de l'Hospital Sant Joan de Déu de l'Hospitalet d'Esplugues de Llobregat, volíem dir, alerta que l'esperança de vida baixarà en els pròxims dies, en les pròximes generacions, si els infants segueixen sent tan sedentaris. L'activitat física redueix el risc de sobrepès, obesitat, diabetis, hipertensió arterial, colesterol o asma i incideix positivament en la salut mental perquè pot reduir el risc de tenir malalties mentals a llarg termini o la gravetat d'algunes alteracions psicològiques. També millora, d'altra banda, el rendiment escolar.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
El ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha desmentit rotundament que l'expresident, que l'expedient, volíem dir, d'expulsió obert contra el marroquí Noureddin Ziani, vinculat a Convergència, estigui motivat pel seu suport al sobiranisme català.
El ministre ha assegurat que el procés se li ha obert per promoure el salafisme i l'islamisme radical i ha advertit que el govern espanyol no li tremolarà el pols a l'hora d'expulsar Siani si s'acaba acordant així. Fernández Díaz ha assegurat que el Centre Nacional d'Intel·ligència té proves rotundes de la implicació del president de la Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya amb el salafisme i ha afegit que per aquest motiu ja se'l va expulsar d'un altre país europeu que no ha concretat quin país era. El mateix Ziani, de la seva banda, ha negat tenir res a veure amb l'islamisme radical.
I d'altra banda, us expliquem també que l'endecari Íñigo Urkullu s'ha posicionat al costat dels barons del Partit Popular, que reclamen contra la possibilitat d'afluixar les condicions del dèficit per Catalunya.
Segons Urkullu, seria un contrasentit que es premia aquelles comunitats autònomes que no s'hagin ajustat al compliment de l'objectiu de dèficit. A parer seu, caldria tenir una especial atenció cap a aquelles comunitats que s'hi han complert. Urkullu va recordar ahir, a més, que el País Basc té un règim bilateral amb el govern espanyol i, per tant, aquesta qüestió hauria de ser abordada en una comissió mixta del Concert Econòmic.
Les negociacions amb la baronessa Carmen Thyssen-Bornemisza per crear el futur eix cultural de la muntanya de Montjuïc a Barcelona encara no s'han tancat, però l'acord pot arribar ben aviat.
La baronessa i la Caixa confirmen que estan negociant per poder dur una selecció d'obres de la seva col·lecció a l'esplanada dels museus en un dels pavellons de la fira que se cediran al Museu Nacional d'Art de Catalunya. La baronessa va dir ahir que la cessió dels seus quadres es faria per uns 20 o uns 25 anys.
Obrim aquesta hora plana internacional. Primera reacció ja des que el primer ministre britànic es va comprometre al Regne Unit al gener a convocar un plebiscit sobre la pertinença del Regne Unit a la Unió Europea si guanya les pròximes eleccions, que serien el 2015, Mercè.
El Parlament britànic ha rebutjat una esmena d'un grup de diputats conservadors que expressava el seu descontentament per la falta de legislació per un referèndum sobre la pertinença del Regne Unit a la Unió Europea. Més d'un centenar dels diputats, els anomenats Tories, han donat suport a l'esmena contra el programa del govern que lidera el seu company de files, David Cameron. Desenes de diputats conservadors es van irritar la setmana passada al comprovar que el programa de govern pel pròxim curs parlamentari que la reina Elisabet II va llegir davant la cambra no esmenta la consulta. Aquest malestar s'ha canalitzat aquest dimecres en el vot d'un centenar de Tories contra Cameron. L'esmena ha estat rebutjada concretament per 277, però 130 diputats hi han votat a favor, dels quals 115 eren conservadors, segons ha detallat la cadena pública britànica BBC.
Mentrestant, l'exèrcit de Nigèria va anunciar ahir un desplegament massiu de tropes per combatre el terrorisme islàmic en tres estats del nord-est del país. L'anunci es va produir l'endemà que el president nigerià Goodluck Jonathan declarés l'estat d'emergència als estats de Borno, de Yobe i de Nawa, després d'una onada de mortífers atacs, la majoria atribuïts a Boko Haram.
La insurgència ha deixat milers de morts i ha desestabilitzat l'estat africà líder en exportació de petroli des de que va començar l'any 2009. Boko Haram han atacat les forces de seguretat fidels cristians i polítics del nord de Nigèria de majoria musulmana. El líder del grup terrorista Babukar Shekau va dir en un vídeo la setmana passada que la seva secta havia segrestat dones i nens en resposta a l'actuació de les forces de seguretat nigerianes que, segons ells, havien detingut dones i nens, membres seus, sense cap motiu.
El Servei Federal de Seguretat de Rússia, l'FSB, l'antic KGB, ha detingut un diplomàtic nord-americà acusat d'intentar reclutar un funcionari dels serveis secrets russos en un nou episodi de la guerra d'espies entre Moscou i Washington.
Concretament, serà detingut és Ryan Christopher Fogle, tercer secretari del Departament Polític a l'ambaixada dels Estats Units, que ha estat declarat persona non grata, acusat de ser agent de la CIA a Moscou. Ha exigit la immediata repatriació de Fogle als Estats Units. La detenció de Fogle ha tingut lloc tot just una setmana després que el secretari d'Estat nord-americà, John Kerry, va visitar Moscou per reunir-se amb el president rus Vladimir Putin.
I acabem aquest bloc de l'exterior explicant-vos que un dels acusats per la violació mortal d'una noia a Nova Delhi el desembre passat està ingressat en un hospital de la capital en estat crític després que l'han enverinat i li han pagat a la presó on estava ingressat.
Aquesta és la versió de l'advocat del noi de 20 anys que acusa dels fets a les autoritats penitenciàries. L'agressió hauria passat el 2 de maig passat, però l'estat de salut de l'acusat hauria empitjorat. El mig de març, el cap del grup que va violar la noia a l'interior d'un autobús va aparèixer mort a la seva cel·la, sense acabar-se d'aclarir si va ser un suïcidi o no. Vinay Sharma, professor de gimnàstica de 20 anys, és un dels quatre imputats en el cas que queden en vida. Un sisè implicat tindria 17 anys, que va passar el crim i està en mans d'un tribunal de menors.
el primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Chelsea és el nou campió de la Lliga Europa, Mercè.
Així esperàvem que fos del Chelsea, eh, Sara?
I tant.
Doncs l'encara vigent campió de la Champions va derrotar ahir per 2-1 el Benfica en la final disputada amb l'Amsterdam Arena gràcies a un gol en l'afegit d'Ivanovic. Abans Torres, però, havia avançat els Blues i Cardozo, de penal, l'havia empatat pels lisboetes. Els portuguesos encadenen, doncs, 7 finals europees consecutives perdent.
I parlem del Barça perquè un emissari del Futbol Club Barcelona negocia al Brasil els últims detalls per portar Neymar a l'estiu.
El Barça està de tancar el primer reforç per la pròxima temporada. Neymar ha volgut accelerar, doncs, la sortida del Santos al seu equip un any abans del previst i l'executiu del Barça, Raúl Sanllehy, ja negocia al Brasil els últims serrells d'aquest acord que ha de portar el davanter a ser jugador blaugrana aquest estiu.
I no deixem el Futbol Club Barcelona perquè el porter Víctor Valdés no desvella el seu futur esportiu.
Sí, és un dels protagonistes de l'estiu futbolístic davant la possibilitat d'abandonar el club blaugrana. No ha volgut pronunciar-se sobre el seu futur en un lliurament de beques infantils que es va fer ahir a Gavà.
I en bàsquet, mentrestant, sense Joan Carles Navarro, lesionat al turmell, el Barça intentarà aquest mateix vespre assegurar-se la tercera plaça final davant del Lagunaro, equip que ja ha perdut la categoria.
Una victòria del Barça suposaria a l'equip de Xavi Pascual obtenir la tercera plaça a la Lliga regular a la falta d'una jornada. L'Uxui, Bilbao Basket o el CAI Saragossa serà el seu rival en la primera ronda de les eliminatòries.
I tot està a punt, menys la meteorologia, sembla, perquè avui dijous s'inaugurin els X Games, que es coneixen com els Jocs Olímpics dels esports extrems.
Després de gairebé 20 anys d'història, els X Games surten dels Estats Units i arriben a Barcelona amb una xifra serà espectacular. Tant de producció com també de difusió.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem la informació d'avui, l'informatiu d'avui, explicant-vos que el jurat de la 6a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, que tindrà lloc del 5 al 9 de juny a Roda de Barà, ha seleccionat el documental Colom i Calonge, una hipòtesi entre les tres produccions finalistes en la categoria de documental. La fonamentació històrica d'aquest documental ha estat a càrrec de Jaume Aymar, degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, també doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i director també de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana.
I també us expliquem que la Federació de Cristians de Catalunya està organitzant unes convivències adreçades als joves al monestir de la Serra de Montblanc pels propers dies 8 i 9 de juny. S'intercalarà la meditació, la tertúlia i també la convivència. El recés el dirigirà Pere Fible, llicenciat en Teologia i membre del Seminari del Poble de Déu. Aquestes convivències, com dèiem, estan adreçades a nois i noies d'entre 15 i 29 anys i té l'objectiu de formar un grup de joves estable per realitzar diferents activitats vinculades a la Federació de Cristians de Catalunya durant tot l'any. Totes les persones interessades en assistir a aquestes jornades, a aquestes convivències, poden trucar al telèfon 93-363-0364, 93-363-0364, de dilluns a dijous, de 9 a 7 de la tarda, i els divendres de 9 a 3.
Principals titulars d'avui a la premsa. El periòdico Europa coll encara més l'economia espanyola. La Vanguardia titula avenç històric en la clonació amb finalitats terapèutiques. El diari Ara, l'engany de Rajoy al president espanyol amaga que Brussel·les ja hagi autoritzat el 6,5% del dèficit i no el 6,3. Seguim repassant el punt avui. El PSC vota per error contra l'ús del català. De la seva banda, el diari El País diu Europa s'assumeix en la recessió més prolongada de la seva història. El diari El Mundo titula la Societat d'Urdangarín i la Infanta va cobrar 721.000 euros per assessories fictícies. L'ABC, primera clonació de cèl·lules embrionàries d'éssers humans. I finalment acabem amb un repàs de la Razón. El govern espanyol preveu aplicar el dèficit a la carta només aquest any.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, fins al 22 de maig tens la safata de bolets de 400 grams a 1,89 euros.
I carxofes a granel per només 1,35 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
És un quart de nou del matí. Fem atenció a la informació de serveis. Coneguem el temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Hola, què tal? La situació meteorològica continua en certa inestabilitat. La previsió indica que al llarg del matí els núvols han d'anar avançant d'oest cap a est i també les precipitacions. Per tant, al matí ja les precipitacions quedaran restringides al quadrant nord-est, a punts del Pirineu, mentre que la resta del territori seguiran obrint grans clarianes. De fet, al centre del dia s'imposarà el cel serè a bona part de la depressió central, Catalunya central, també ponent, a les comarques de Tarragona i al sud de les comarques de Lleida. Per contra, al migdia encara continuarà molt ennuvolat a les comarques de Girona i en el Pirineu Lleidatà. La resta, com dèiem, cel serè. Per tant, encara amb certa intensitat, però repetim, res a comparar amb el que va fer ahir. La cota de neu, atenció, doncs és baixa. Temperatures mínimes aquest matí han baixat de 2 a 8 graus degut a la refrescada darrere del front fred que va creuar ahir. I les màximes pujaran. Això sí, l'ambient al centre de la jornada no serà pas calorós. I el vent, en conjunt, anirà bufant de component oest entre fluix i moderat a bona part del país i component nord a la zona litoral empordanès. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé.
Connectem aquesta hora amb el Centre d'Informació Transmet per saber l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix no hi ha cap incidència a destacar. Circulant, per tant, en normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis, és tot des de Transmet. Bon dia.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, fins al 22 de maig, llucet d'un a dos quilos per 5,90 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Recorda, llucet per 5,90 euros al quilo.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Són les 8 i 20 minuts del matí. Avui volem parlar de la 8a jornada de voluntariat social en l'àmbit de la salut, organitzada per la Federació Catalana de Voluntariat Social, que va tenir lloc divendres passat, el dia 10 de maig. En aquesta jornada es va parlar principalment de l'impacte que tenen les desigualtats econòmiques actuals en la salut de les persones. Avui, per fer-ho, conversem amb Franzina Alsina, que és grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i també col·laboradora habitual del Primer Cafè. Bon dia, Franzina.
Hola, molt bon dia.
Encantat de tenir-te aquí.
Sí, i a mi que em deixin el micro per mi sola.
I tant, has vist? 10 minutets fins
tinc
que...
els companys una mica així, gelosos, fora que s'estan esperant, perquè m'han dit, un dia, avui només parlarà ella.
Doncs no, ara els hi donarem pas, però de moment 6 o 7 minutets per parlar tu i jo soles.
Perfecte.
Abans, però, Franzina, volem felicitar-te perquè aquest dimarts es va fer l'entrega del Guardó Premi Català de l'any, que va ser, recordem, pel cap d'Oncologia Pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Josep Sánchez de Toledo, però també els voluntaris i els projectes socials de la teva mà, Franzina, al capdavant van ser els grans protagonistes de la nit organitzada pel Periódico de Catalunya. Per tant, enhorabona.
Moltes gràcies.
Abans d'entrar en matèria, vols destacar alguna cosa en especial d'aquest guardó? Suposo que el va recollir tu, el va recollir vostè, però bé, en representació als més de tu, doncs, et tutejo. Els més de 600 voluntaris que hi ha actualment a Catalunya. 600.000, exacte. 600.000, 600.000.
I com vaig anar a la sala en el moment de recollir el premi, posem una xifra, però exactament no sabem quants voluntaris tenim, perquè vaig fer el comentari de dir, mira, els voluntaris no anem amb un distintiu en el front, que tothom sàpiga, mira, és voluntari, no? Quanta i quanta gent està fent una acció solidària en alguna associació, en algun àmbit, i no ho explica, ni la pròpia família ho sap. Vaig dir, mira, segur que d'aquí a la sala n'hi ha moltíssims que a casa seva potser ni ho saben, no?, que estan fent una acció. I em va fer molta gràcia, però a la sortida després se'm van acostar 3 o 4 persones a dir, un dia m'he sentit reflectit, perquè, clar, jo faig moltes coses, estic en un parell d'associacions, però són coses meves i no tinc per què explicar-les ni als amics. Per tant, aquesta xifra no és autèntica. I també m'agradaria ressaltar de dir que Catalunya com a país és un país molt solidari. No cal que ja recordem les famoses maratons de TV3 per adonar-nos-en de que la gent té un component de solidaritat importantíssim, i però també a l'hora de col·laborar amb una associació, a l'hora de col·laborar davant d'allò que a mi m'està grinyolant, veus que la gent s'hi entrega. Per tant, també és d'aquelles coses de dir, oi, abans, que és una de les frases que més em sento, no? De dir, abans sí que la gent s'ajudava, perquè que si els pobles, que si la família, que si passa alguna cosa, el bon veïnatge, que tothom es coneixia, d'acord, estem en una ciutat, quedem una mica deshumanitzats, entre cometes, perquè potser no coneixem el nostre veí d'escala, i potser sí que el nostre veí està passant una necessitat, però la persona, quan té aquesta mica d'inquietud dintre seu, ja busca on pugui anar, ajudar, col·laborar. Per tant, el principi de solidaritat no s'ha perdut. Jo diria que és el contrari. Està creixent i molt.
Suposo que la crisi encara ha posat més de manifest.
Exacte.
Aquestes.
Nosaltres a la federació hem tingut un increment important de persones que ens venen a picar la porta perquè volen col·laborar amb alguna entitat. I vaig repartir una de targetes el dimarts a la nit amb aquella mica de sopar que ens van fer, perquè moltíssima gent de dir, ostres, mira, jo volia fer alguna cosa, però no sabia on anar, no sabia què tal, mira, et dono una targeta, truca'ns, vine, i ja t'indicarem on pots ser-ne. Molt bé.
Tant de bo, Franzina, aquest premi serveixi, doncs, per donar-vos més forces a vosaltres, tot i que les coses no sempre van de cara a nivell econòmic i a nivell, doncs bé, doncs de tota la gent que potser us agradaria que fes de voluntària, però bé, si dius que la gent va respondre...
La gent va respondre, allà ens van respondre de seguida, i també he dit lo de país perquè quan surts de casa nostra, d'aquesta terra, a la resposta que hi ha a la resta de l'Estat no és la mateixa que estem rebent aquí. I això dit per les entitats. No és que m'ho estigui inventant jo, que sóc molt patriota, però no ve per aquí.
Molt bé. Avui estem parlant amb Franzina Alsina, que ella és presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Com dèiem, però, Franzina, divendres passat es va celebrar la 8a jornada de voluntariat social en l'àmbit de la salut, organitzada doncs, per la Federació Catalana de Voluntariat Social. En aquesta jornada es va parlar principalment de l'impacte que tenen les desigualtats econòmiques actuals en la salut de les persones. Bé, suposo que a ningú se li escapa que en el context que estem vivint actualment, a nivell personal, les persones tenen doncs, poca feina, precarietat econòmica, laboral, acompanyat també de les dificultats de finançament ara mateix a nivell sanitari, a nivell doncs, de retallades. Suposo que les diferències han augmentat moltíssim i que les entitats doncs, heu de fer un sobreesforç ara mateix per tota aquesta gent.
Van haver-hi ponències molt interessants I jo, potser la que em va frapar més o em va picar així de cara va sortir una doctora i demano perdó perquè ho tenia apuntat, no m'ho he portat aquí i ara no recordo com es deia.
Ara ho trobarem, Francina.
Sí, perfecte. És la doctora que va parlar al matí, després, perquè el nostre estimat Arcadi Oliveres, que d'aquí una estoneta el tindrem a la tertúlia, ens va fer una ponència molt interessant del desnivell també, el que comporta aquest desnivell social, de cara a la precarietat amb la gent, no?
Perdó, et referies, Francina, a Lucía Artazcoz?
Sí,
mira, la mateixa. Bé, estem...
Moltíssimes gràcies.
Home,
aquí,
estem aquí molt informats,
perquè jo, que sóc una despistada amb memòria de peix, clar, ara no recordava i em sabia molt de greu, perquè ens va fer una exposició superinteressant, no? I clar, la primera data que et dona et quedes així una mica desorientat, perquè diu, bé, hem d'agrair alguna cosa en aquesta crisi en el tema de salut. Doncs mira, hi ha molt menys colesterol, hi ha molt menys... Clar, i et comencen a donar aquelles dades, no? Molt menys morts per risc d'infart, molt menys aquí, molt menys allà, problemes de circulació, però el que jo no calculava que estaven augmentant i de manera considerable són tota la qüestió que són, clar, depressions, tot el que és tipus neurològic, o sigui, uns desequilibris increïbles, hi ha la persona amb el que són les angoixes, val? O sigui, va per un altre cantó, a part ja no entrem amb desnutricions, entrem, clar, quan va fer la llista negativa, a tots se'ns van posar els pèls una mica de punta. I de dir, i quina sort tenim, i tenim, també segueixo dient en aquest país nostre, que tenim una sanitat que per més que els retallin hi ha uns professionals al darrere, que aquests sí que estan fent voluntariat, no, moltes vegades gairebé en contra de la seva pròpia voluntat, però tenen la gran voluntat de que estan fent una feina vocacional i no desatenen a ningú. I estan traient hores d'on no les tenen per donar el servei igual de bo, però, clar, amb precarietat, que també dèiem. I ara com cuidarem nosaltres en aquests professionals que se'ls està tibant la corda de mala manera i que poden fer un cataclac, perquè són persones, també.
Sí, 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 sí.
I estan fent uns horaris amb unes pressions, veure situacions realment que clamen a la justícia i són injustes, i estan mirant de que tothom pugui estar atès i tothom pugui tenir aquell mitjà que necessita, no?
De fet, Francina, si no estic mal informada, quan va recollir el Premi a Català de l'Any el cap d'Oncologia Pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Josep Sánchez de Toledo, ja ho va dir, això que està dient vostè, doncs bé, parin de retallar en sanitat, perquè ja n'hi ha prou.
Ho va dir molt ben dit.
Molt educadament, sí.
Molt educadament. A mi em va impressionar molt també, perquè és un personatge que no coneixia, i veure-la allà amb aquella humanitat que deia les coses i tal, vaig pensar, ostres, quin regal tenim de tenir persones com ell dintre del món de la sanitat, que per ells el que és primer és la persona. Veies la mica de... Com van passar allà un reportatge dels testimonis, no? I el veies amb ell, com actuava, i després, clar, quan va acabar tot allò, que el vaig anar a felicitar, i vaig dir... Em permet allò que em faci una fotografia amb vostè? Diu, no, permeti'm que jo me la faci amb vostè, no? Sí, maquíssim. Tan assequible pensar, quin regal per una criatura que està malalta, per uns pares que tenen un fill malalt, que, clar, és l'angoixa aquella, tenir un professional com ell al davant, amb aquesta senzillesa, amb aquesta humanitat, amb aquest amor a allò que fa. Ja, sí, es mereixia aquest premi, però amb totes les de la llei. I molt bé també que es faci conèixer, perquè és que el desconeixíem. I si fos per ell, diria que seguiria desconegut, perquè ja veies que era una persona que no anava a buscar ni medalles, ni que se'l mirés, ni res. Al contrari, era amb una senzillesa i una humilitat que em vaig sentir molt orgullosa de tenir persones com aquestes a casa nostra.
Francina, i no només et vas fotografiar amb ell, sinó que a la pàgina 4 del Periòdico de Catalunya d'ahir surts també amb el president Mas.
És un encant. Perquè està tan sensible també a tot el que és el voluntariat, és sempre molt assequible. Clar, l'acabar la gala, que era l'important, era el català de l'any, no? Uh-huh. I clar, llavors me li vaig acostar i li vaig dir, president, hi ha més voluntaris que voldrà fer una fotografia? Diu, home, i tant! Faltaria més que amb els voluntaris que són el teixit i la força d'aquest país, no em fes jo una fotografia. Uh-huh. I va ser aquesta.
Franzina, ja per anar acabant, que estaríem aquí tot el matí parlant
sí,
amb tu.
Sí, sí, a més els hi promès als companys que venen al darrere que avui no els deixaré parlar.
Hem d'anar molt lenta. Molt en punt, se'ns tira el temps a sobre. Quines conclusions se n'han tret aquesta jornada?
Les conclusions d'aquesta jornada, que diríem bàsiques, que no es pot retallar en sanitat. Val? Perquè el cost, ja, si som pràctics, el cost que després repercutirà, i acabant mirant només la part econòmica, aquestes retallades són pecat a minuta pel cost que això repercutirà després. O sigui, en la sanitat, en el país, li costarà molt més cèntims intentar recuperar aquestes persones que ara poden patir l'efecte d'aquesta retallada que si es gasta degudament els cèntims, que no és per aquí per on hem de retallar. Com ens deia l'Arcadi en un moment donat, tinguem present, senyors, que en l'estat espanyol es gasta 52 milions diaris d'euros en armament. I de qui no es retalla? Vull dir, hi ha uns cèntims i les retallades van molt mal organitzades. I, després ja en parlarem, no?, del cop de clatell que li han donat al senyor Rajoy per organitzar tan malament des de Brussel·les el que és la cosa de retallada. Però vaja, va quedar molt palès i sobre la taula que és una bestiesa retallar en sanitat, perquè al país li costarà molts més cèntims a part de la gent que deixarem pel camí.
Doncs moltes gràcies, senyora Franzina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i també grafòloga. No
també,
ens deixis...
També. Aquesta és la part professional.
Home, exacte. No ens deixis, per cert, entre les persones que van participar doncs, en aquesta jornada, hi va haver la doctora Lucía Artacoz, com dèiem, i també l'Arcadi Oliveres.
Sí, que ara ens acompanya, ara de l'Arcadi.
Ara ens acompanya la tertúlia d'actualitat.
I que va fer una ponència guapíssima, clar, com és de l'Arcadi, que menys es podia esperar, no?
Ara li preguntem.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Passen 3 minuts de 9:15 del matí. Comencem la tertúlia d'actualitat. Avui la compartim, ja la sentíem, la Franzina Alsina. Ella és grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També la compartim amb l'Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i Pau. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb José Luis Salido, doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona. Molt bon dia també a vostè.
Molt bon dia, buenos días a todos.
Bon dia. I finalment, Josep Maria Nogué, que és economista.
Hola, bon dia.
I hem de dir que és una sorpresa tenir-lo aquí, perquè normalment el tenim des de Girona, eh?
Exacte, exacte. Però a vegades si puc fer l'escapada a Barcelona, aprofito per venir directament a l'estudi, que és molt més agradable.
Molt bé.
Sara, jo et diré la veritat, eh? A nosaltres ens ha confessat que com sabia que tu estaves avui portant el programa, volia fer-te el regal d'estar aquí en presència.
Així m'agrada. De fet, jo li vaig fer la petició fa uns dies, eh? Per tant, aquí, molt bé.
I com se sap tot.
Se sap tot, aquí se sap tot.
Aquí, els amics.
Molt bé, senyors. Abans d'entrar en matèria, diversos temes avui sobre la taula. Senyor Oliveres, permeti'm que li pregunti pel seu projecte polític juntament amb Teresa Forcades. Com està ara mateix?
Bé, va avançant de mica en mica perquè les adhesions van pujant. Ara fa dies que no m'he mirat, però l'última vegada estàvem sobre les 35.000, que no estaves malament.
Molt bé.
I ara estem més aviat en un treball intern d'organització, perquè davant de tanta gent doncs se'ls ha d'atendre i se'ls ha de fer respondre. Estem fent moltes xerrades d'introducció en el tema, pràcticament cada dia dues o tres amb diferents persones. Anem captant què és el que la gent desitjaria. Amb tot això farem una mica de balanç de cara que t'estiu en calma, confegir el que seria una mena de programa polític, i després a partir de la tardor ja ens seguirem reunint amb les comarques i amb els pobles i amb els barris a veure si d'aquí en comencen a sortir gent que es vulgui responsabilitzar. Ja tenim comissions de treball, algunes que seran d'informació, altres que seran d'organització, altres que són d'actes, i anem tirant. Allà notícies particulars no n'hi ha cap, que la cosa va avançant i que tenim converses i prou.
Molt bé, ho seguirem de ben a prop. També parlarem avui de Rajoy i dels sindicats. Rajoy s'asseu avui amb sindicats i també la patronal, sense intenció, això sí, de tocar la reforma laboral. Ha convocat els agents socials en un intent de reobrir el diàleg per buscar solucions conjuntes per sortir de la crisi, però el clima de trobada doncs, es preveu força tens. Es preveu que les reformes presentades a Brussel·les i el debat sobre la sostenibilitat de les pensions seran damunt de la taula d'aquesta reunió d'avui. També parlarem de Brussel·les, que sembla que vol controlar Espanya de ben a prop. Què en pensen d'aquesta reunió que mantindrà el senyor Rajoy amb els agents socials?
Jo crec que és una foto obligada. És a dir, la qüestió del diàleg social és com una obligació de los polítics estar pendiente ahí i saber exactament què és el que se dice des de les distintes posicions. Lo que passa és que, efectivament, tal com se da la notícia, tot apunta a que no va el senyor Mariano Rajoy a tirar para atrás ahora una reforma del mercado de trabajo, sino al contrario, plantear cuestiones nuevas de cara al futuro, como es el análisis. No digo que se tenga que cambiar o que reducir las pensiones, pero sí a lo mejor un cambio de marco en el tema de pensiones para hacer el sistema realmente sostenible, porque hay factores que, aunque bueno, pues, se pongan en duda que si hay que mantenerlo, que si no hay que mantenerlo, hay cuestiones que son absolutamente ciertas. Una es la cuestión demográfica, es decir, cuantas menos personas vayan naciendo y menos se pueden incorporar al mercado de trabajo, pues evidentemente la pirámide se va a invertir. Y no olvidemos que aquí estamos en un sistema de reparto y no de capitalización. Y me explico, es decir, el sistema de reparto quiere decir que los que estamos trabajando hoy, los activos de hoy, estamos pagando las pensiones hoy. Por tanto, los activos de mañana nos pagarán a nosotros las pensiones mañana. Es decir, que no es un sistema.
Exactamente. Deberían pagarnos.
Por tanto, no es un sistema de capitalización. Es un sistema de reparto en donde es fundamental la base de cotizantes de ese momento. Sí, claro, si esa base se reduce, pues evidentemente se reducen las posibilidades. Y la segunda es que aumente, o sea, con independencia de que hayan personas o no dispuestas a trabajar, es que aumente el número de personas que cotizan, que es la segunda cuestión. Si aquí no incrementamos, si aquí no hacemos ahora una política de crecimiento económico y demás, y no se incorpora más gente al mercado de trabajo y, por tanto, no cotiza, pues también el sistema se va, vamos, se hunde.
Això de que el sistema no sigui de capitalització sempre m'ha semblat una mena d'estafa, no? Perquè, esclar, vol dir que les persones que estem cotitzant ara no estem garantint la nostra pensió, sinó que estem garantint la pensió dels avis d'avui, que això està molt bé que ells la tinguin garantida, però, esclar, l'haurien de tenir garantida amb el que van cotitzar ells en el seu moment, no? Que ningú els hi va perdonar tampoc la cotització, no? I, en canvi, nosaltres ara estem cotitzant i això no ens dona cap garantia de que quan ens toqui la jubilació puguem tenir la pensió. Per tant, jo crec que això és greu. Ara, pel que deia d'aquesta trobada de Rajoy amb els sindicats, bé, a Catalunya ja ens hem avançat, no? Ja hi va haver ahir una trobada del president Mas amb els representants del món del patronal i també amb els sindicats. Esclar, això, el senyor Salido parlava de foto, no? I el problema és que es quedi només amb la foto, això.
Sí, això és el que sirve normalment.
Perquè, esclar, les façanes estan bé, però estan bé si darrere hi ha l'edifici. Si només tenim la façana i darrere doncs, no hi ha res i s'aguanta allò doncs, no? Amb uns pals així de contrafort, malament. Perquè és imprescindible, indispensable, que hi hagi aquestes reunions d'acord davant d'una situació tan greu com la que tenim en aquests moments, de la crisi econòmica, del gran problema de liquiditat, i de veure cap on s'ha d'enfocar per mirar quines possibilitats hi ha de sortida, perquè cada vegada costa més de veure quines són les possibilitats de sortida. Només retallant i retallant i retallant no ens estem en sortint. De moment estem posant parxes, no? Per tant, aquí no anem bé. Ara, és clar, això vol dir que els sindicats haurien de ser prou honestos per proposar vies de sortida, arronsant de vegades una mica, però exigint allà on calgui, i el govern no hi està disposat de també fer determinades correccions, no? Perquè, és clar, és impossible el diàleg si les persones s'entesten en una posició i són incapaces de flexibilitzar res. No?
I aquí és tot apunta que no hi ha aquest edifici, que hi ha aquest edifici detrás de la foto. Per això jo he dit que era simplement una foto, lo mismo que lo de a nivell estatal, a nivell de presidente del gobierno. Aquí exactamente pasa lo mismo, es decir, no hay edificio detrás. Y además, si leemos la noticia tal cual, veremos que cada cual ha tirado para su lado. Es decir, el gobierno tratando de hacer cómplices con el tema del déficit, los sindicatos diciendo que hablemos de la formación y tal y de la ultraactividad de los convenios colectivos, y la patronal, pues, oiga, rebájeme usted los impuestos. O sea que aquí cada uno ha tirado por su lado y realmente no parece que haya un plan predeterminado. En fin, cuando los protagonistas de la reunión salen diciendo ha sido una reunión muy interesante y lo más importante es que hacía 3 años que no nos reuníamos y nos hemos reunido al fin, claro, poco edificio hay detrás.
Realmente no hay de pagar el dinar després, doncs...
Compte aquí, senyor Oliveres.
Certament, d'aquesta reunió no espero res, per tant, no en comento res. És absolutament inútil. Ara, sí que voldria entrar amb el tema que el José Luis presentava ara, que és de les pensions, que pot ser subjacent en aquest tema. El fet de que ara facin que la gent treballi 2 anys més, del 65 al 67, evidentment pot ser una raó perquè es cotitzi més, però mentrestant deixem que deixi de cotitzar aquella gent jove que es podria incorporar al mercat del treball i que tenen uns estudis fets i que seria molt més valuós que ho fessin. Això penso que ja és un error. I en segon lloc, i això sí que és un tema de debat, pensar que les pensions només les podem pagar amb les cotitzacions...
No, també es pot pagar impostos, clar.
Ah, exacte, aquí està. Perquè durant molts anys, quan hi havia superàvit a la Seguretat Social i el govern tenia dèficit, s'agafava el superàvit i s'enviava cap allà. Aleshores jo em pregunto, i la inversa no pot ser certa? És a dir, si hem fet això, perquè no ho podem... És a dir, per què passem sempre el debat?
Que és el cas, eh?
Ah, no.
És el gran
com a problema. Principi, supostàriament no està bé, però com a principi no cal que ho justifiquem només amb les cotitzacions, hauríem de pensar també amb la fiscalitat, i no sé, ja és clar que, com dius...
De hecho, cuando hablamos de los presupuestos generales del Estado, siempre lo hacemos con separación justamente sí. de las contributivas de la Seguridad Social, ¿no? Es decir, pero que efectivamente luego si hablamos de la suma general de costes, es decir, lo que financiamos, a fin de cuentas, cuando hablamos de cotizaciones, también decimos que es una carga fiscal, es decir, la cotización a la Seguridad Social.
Sí, o sea que,
por tanto, es el montante global que soportamos todos los ciudadanos para el mantenimiento del Estado.
Senyora Alsina, per acabar aquesta primera ronda.
Jo, com que tinc aquí dos economistes, un advocat amb lleis que intenten... A mi, ja quan he començat a llegir aquest matí, m'ha vingut una idea al cap, i els economistes això m'ho sabran aclarir molt bé. Clar, quan parlen de pensions, no sé per què, sempre van a tocar, i nosaltres el que veiem és la pobra senyora vídua, la persona gran, perquè són els que sempre reben, amb unes pensions que fan pena, que no poden ni viure el mes. Quan parlen de pensions, parlen també de tocar les pensions dels expolítics que ja no estan en els càrrecs, per exemple, dels banquers que se'n van. Aquestes pensions no les toquen? O hauríem de tocar per aquí? Perquè jo m'imagino que encara que siguin menys que no la resta de la població, si sumem el que s'emporten, segur que encara puja més que no la de la nostra gent gran, de les nostres senyores vídues que feina tenen per poder menjar al final del mes i són les que acaben rebent. O com nosaltres veiem les pagues allà no contributives, i ara nosaltres em refereixo a Rels, de les persones que per passar el mes no els hi arriba 500 euros, i a mi m'encantaria aquests senyors polítics que tan tranquil·lament agafen una tisora i retallen un aquí, que passessin ells un mes amb 500 euros, com s'ho farien? No? I aquí és un tema que a mi m'encén molt la sang. Penso, i aquestes altres pensions tan milionàries, ningú les revisa?
Mira tota la qüestió dels que han anat abandonant les caixes arruïnades, no? O sigui, tot aquest sistema de caixes, dins de les caixes doncs, de financeres, no? I tot això que han plegat els directius amb uns avantatges de pensions brutals. Aquests són, ara és clar, això dins de la globalitat del país, això no sé quin percentatge.
Però jo crec que són aquestes que s'haurien de tocar.
Això s'explica pel sistema, Francina. És a dir, el nostre sistema de pensions té 3 parts. Una que és la contributiva, és a dir, tu durant tu vida activa vas cotitzant al sistema de la Seguretat Social, com decías, José María, no tanto para garantizarte la tuya como para pagar las pensiones de ese momento, de los que están percibiendo ese momento, con la pretensión, con la ilusión, con la esperanza de que el día de mañana también los otros la paguen por ti. Y esa es una, la contributiva. Tú pagas para eso. En segundo lugar, están las no contributivas para subvenir una serie de necesidades. Dentro de las contributivas, bueno, pues hay una serie de prestaciones que están marcadas ya en la Seguridad Social. No olvidemos que la Seguridad Social no deja de ser un aseguramiento público. Es decir, es un seguro. Es un seguro que tú pagas cada mes la correspondiente cuota y eso te va a garantizar la percepción de una serie de prestaciones, que son las que son. Es decir, el sistema prevé las que prevé. Eso por un lado. Segundo, las no contributivas. Gente que no ha contribuido pero que no se le puede dejar en la calle, en donde también el Estado subviene con ese dinero y parte con los impuestos a esas cuestiones. Y luego está el sistema complementario, que se lo pone cada cual el suyo. Que te lo puedes pagar o no te lo puedes pagar, que es donde está ese tercer nivel de los
banqueros. Y aquest no es pot revisar.
No, ese es privado. Ese no se puede revisar. No
es mirar. Que es tan indignant.
Y luego, con respecto a lo que decía Josep María, con respecto al tema de las cajas, a mí lo que me parece más sangrante no es tanto los fondos de pensiones, sino como las indemnizaciones por la extinción de los contratos.
Sí, sí,
eso sí que me parece una auténtica barbaridad.
Són just 9:45 del matí. Avui estem compartint la tertúlia d'actualitat amb la Francina Alsina, ella és grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, també amb l'Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i Pau, amb José Luis Salido, doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona i amb l'economista Josep Maria Noguer. Senyors, abans de parlar una miqueta de per què Brussel·les vol controlar Espanya, m'agradaria que ens diguessin què pensen d'aquest contracte únic obert que Brussel·les insta a Espanya a crear contra l'atur?
Bueno, pues vamos a ver, yo eso lo tengo muy claro. Hace ya mucho tiempo que se venía diciendo, por parte de la COE, veo que ahora dicen que yo no estaba, yo no sé, pero ya se vino diciendo, ya se vino hablando de un contrato único. Pero realmente no estamos hablando de un contrato único, es decir, estamos hablando de rebajar las indemnizaciones por despido, que es otra cosa. Es decir, lo que se está diciendo es, oiga, que haya un contrato indefinido, lo cual yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, es decir, ahí no puede haber divergencia, oiga, un contrato único que siempre es indefinido, vale, de acuerdo. Pero entonces viene la segunda parte, en donde las indemnizaciones por despido se rebajan. Entonces ya no son el de los 33 días, como es ahora en la actualidad, barra 45, si luego queréis explico lo de la barra 45, pero de los 33 días de indemnización en el supuesto de despido improcedente, no en todos los casos, pero sí en supuestos de despido improcedente, y eso pasaría a ser el primer año, en vez de 33 días, serían 10, el segundo año serían 20 de indemnización en el caso de extinción del contrato y demás. O sea, lo que se pretende es rebajar las indemnizaciones en el caso de extinción improcedente del contrato. Porque, claro, el contrato único indefinido, todo el mundo tendría que estar de acuerdo. Yo no lo estoy tampoco, ¿eh? Yo tampoco lo estoy porque hay actividades económicas y demás que necesariamente tienen que ser cubiertos con contratos temporales. Y hay contratos temporales que tienen una función muy interesante, como es pues el caso del contrato a la formación o el contrato en prácticas, que está dirigido a colectivos muy específicos, unos que no tienen formación ninguna y que la adquieren en el ámbito del trabajo, y un segundo que hace prácticas a aquella persona que acaba unos estudios de formación professional o universitaria.
Però, a més, quan generalitzem això, després hi ha una gran precarietat, de manera que les persones no tenen cap garantia de seguir treballant el mes següent, no?
No, però és que això no lo tienen ni con el contrato indefinido ni con el contrato temporal. Jo, és una
ser indefinit i haver d'indemnitzar. Home, el haver d'indemnitzar sempre frena una mica. Està l'empresari... No,
si hi ha molta antigüedat, si no, no. Si hi ha molta antigüedat, si no, no.
Sí, desapareixeria l'obra i servei, també, o no?
Tal com està definido, oiga, haga usted un contrato único, desaparecería también la obra o servicio del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Que, en realidad... aquí oímos muchas veces en los debates, hay 43 modalidades de contratación, hay 33... Todo es mentira. Esto no es verdad. Hay muy poquitas modalidades de contratación. Lo que pasa es que hay bonificaciones, subvenciones dirigidas a determinados colectivos que da la sensación de que sean muchos contratos. Por ejemplo, contrato indefinido. Muy bien, ese hay uno. Contrato indefinido bonificado para mayores de 45. Y se dicen, no, y hay dos contratos. No, hay uno. Hay uno bonificado. Contrato no sé qué, que se pagará a la mujer que se reincorpore a su puesto de trabajo después de una maternidad, una bonificación de no sé cuántos. Ya tenemos tres modelos. No, seguimos teniendo un modelo. Seguimos teniendo un modelo, que es el contrato indefinido.
No, però és que, a més, el fet que hi hagi molts models, si s'adapta a situacions i circumstàncies ben diferents i està ben enmarcat, de manera que no es pot fer frau...
Mira, Josep Maria, jo crec que seria mucho más conveniente políticas horizontales que no políticas de colectivos tan específicos, que complejizan la contratación, te sumen en un riesgo y en una inseguridad jurídica brutal a ambas partes del contrato y luego la eficacia es nula. Y esa es la realidad. Ahora mismo en el Real Decreto Ley 4/2013 se han vuelto a crear, entre comillas, se han vuelto a crear otras modalidades. No, son contratos indefinidos o temporales, entre otros los que decía Arcadi, que de alguna manera pues van dirigidos a colectivos distintos, pero siguen siendo las mismas modalidades de contratos que se bonifican, se dan una subvención y tal. Entonces dice, hay 44 modalidades. No, hay las que hay. Que són molt poquites.
No sé, però a l'hora de contractar potser sí que dona una tranquil·litat, tal com ha estat tot ara. Ara pensava en lo dels contractes d'obra i servei, que tu dius, clar, si vols una persona específica per només una cosa, aquest és un contracte que és, jo el veig adequat. Clar, us anava sentint a vosaltres i pensava, on dia, és un tipus de contracte que tant li dona tranquil·litat al que contracta com al contractat. El contractat ja sap per lo que va, no? I també a l'hora de l'acomiadament, que és la gran por i el gran papus actualment de l'empresari, quantes vegades no hem sentit, no, jo agafaria, però és que noi, tal com estem, després a l'hora d'acomiadar-lo, jo no em veig en cor de tirar això endavant.
Sí. Por eso de dir, por políticas horizontales. Oiga, no haga usted tantos colectivos, tantos grupitos y tal, que es un follón tremendo. Haga una política horizontal, baje usted la cotización de la seguridad social un punto en contingencias generales o dos puntos en materia de contingencias profesionales, etcétera, y punto. Y eso es mucho más cómodo, favorecería mucho más la contratación y habría muchos menos riesgos de fraudes de ley, etcétera, etcétera.
Mm-hmm. Aquí els empresaris acostumen a dir, no?, que si hi hagués un acomiadament més barat, que seria molt més fàcil no contractar. O sigui, contractar seria més fàcil perquè sabrien que si després l'empresa va malament, tenen facilitat de treure's aquests treballadors i poder mantenir sense haver de fer front en aquesta estructura forta, no? Ara, és clar, al mateix temps, llavors, això dona moltíssima precarietat i el fet de que es puguin cometre abusos. Per tant, voldria dir que després hi hauria d'haver una inspecció molt ferma. Si és tan fàcil despatxar, el que l'altre no s'esclavitza, doncs aleshores tu el despatxes. Per tant, l'altre li toca sucumbir, li toca afluixar permanentment.
Hay un sistema que se ha planteado muchas veces y que nunca se ha querido escuchar. Haga usted una provisión con un tratamiento fiscal favorable. Es decir, no toque usted la cuantía de la indemnización, pero que el empresario pueda provisionar eso y que esa provisión cuasi obligatoria tenga un tratamiento fiscal favorable. ¿Por qué no, por ejemplo?
Uh-huh. Senyors, no ens movem de Brussel·les perquè, com ja apuntàvem, vol obrir Brussel·les un procediment contra Espanya per desequilibri econòmic. Per tant, controlarà les reformes econòmiques de tot el govern espanyol. Començarà a finals de mes, concretament el dia 29 de maig, en què la Comissió Europea engegarà un procediment contra Espanya per aquest desequilibri macroeconòmic excessiu. Aquest procés, però, no posa en perill la flexibilització de l'objectiu del dèficit. Per cert, que el ministre espanyol d'Afers Exteriors, García Margallo, ha afirmat que no hi ha raons objectives perquè Brussel·les posi Espanya sota vigilància econòmica. Senyor Oliveras, què en pensa vostè?
Que jo obriria un procediment contra la direcció de la Unió Europea immediatament.
No només contra Espanya, per tant. Aquí...
No, al revés.
A l'inrevés. Espanya
contra Espanya. Exacte. Ah, d'acord.
El que està fent la Unió Europea és impresentable. En representació de qui parlen aquests senyors, quin poder té de democràcia la troica comunitària? Cap ni una. Qui controla el Banc Central Europeu des del punt de vista democràtic? Ni un. Qui és el senyor Grau Barroso? El responsable de la guerra d'Iraq i un pèssim primer ministre de Portugal. Aquests senyors no tenen autoritat moral per fer res, de res, de res. Jo diria que un govern que respecti no els hauria d'obeir mai. Han canviat de criteri. Jo renyoro els temps en què la Comissió Europea la presidia el senyor Delors, que era un senyor com cal, que sabia les polítiques socials que s'havien de fer, i ara estan donant ordres. I fixa-t'hi que de mica en mica la rebel·lió va augmentant. Ara hi ha fins i tot França aquesta setmana, hi ha protesta davant d'aquestes mesures. I les coses hauran d'anar augmentant. Jo penso que hem de canviar radicalment el sistema europeu i no fer-los cas. Sé que és difícil no fer-los cas, perquè depenem d'una cosa que hem perdut, que és la capacitat d'emetre moneda i tenir política monetària pròpia. I com que depenem d'ells, i això va ser... I a més, s'ha fet una altra cosa mal feta, i sembla que no la recordem, que és que cap al novembre del 2011, PP i PSOE van convenir un canvi de la Constitució per reconèixer que els deutes els havien de pagar. I ara estem atrapats fins al de tot per una gent impresentable. No sé què hem de fer, però en tot cas, si més no, cridar. Això és...
De fet, el senyor Durão Barroso ha estat el que ha subratllat que cal continuar amb el sanejament de comptes públics encara amb més reformes estructurals.
Vaja, que se'n vagi a casa, aquest home.
La resta de tertulians, algú...
Ens ha quedat clar,
bueno,
eh?
Sí, sí, em sembla que no cal parlar més d'aquest tema.
Yo lo tengo muy claro, es decir, yo soy de los que piensa que las deudas hay que pagarlas. Es decir, uno tiene que ser responsable del dinero que pide y de, lo que, y de cómo se lo gasta y cómo lo gestiona.
Bueno, el problema es la jerarquització dels deutes, a veure per on comences a pagar, eh?
Sí, és clar. Però vamos, la idea fundamental de que las deudas hay que pagarlas, para mí es importante. Entonces, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando a la Unión Europea? Hombre, pues que tenemos una buena cantidad de dinero que nos han dejado los bancos alemanes. Y ahí está el problema. Entonces, ¿qué es lo que quieren asegurarse? De que le vamos a devolver el dinero.
Cobrar ells.
Que no nos han dejado nosotros, els han deixat els bancs.
Sí, 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 efectivament. Pero claro, el control sobre quién se va...
Clar, això, més a més, eh?
El control sobre quién se va a ejercer sobre el sistema financiero, y evidentemente el sistema financiero al final va a repercutir también pues, en nosotros, porque si esas deudas evidentemente hay que pagarlas y demás, pues eso va a implicar una menor fluidez del crédito y, por tanto, un menor crecimiento para pequeñas y medianas empresas.
Ja està aquí, senyor Noguer, ja està d'acord?
No, esclar, el fet de que la Unió Europea tingui, diguem-ne, un control sobre l'estat espanyol, si la Unió Europea fos com cal i, per tant, el responsable d'allà fos gent que tinguessin, doncs, diguem-ne, el nivell econòmic en el sentit de solvència, de coneixements, seria interessant, perquè d'alguna manera sembla que subjectivitzen les coses. I, per tant, vist des de fora, sembla que és més fàcil posar en línia un estat on interiorment hi ha interessos molt diversos i que suposen moltes divergències. Llavors, per tant, la llunyania de qui ha de prendre la decisió, de vegades és interessant quan cal adoptar determinades mesures que no agraden, no? Ara, és clar, llavors ha de ser que aquest altre que pren les decisions no tingui també uns interessos particulars molt determinats. Aquí és on hi ha el gran problema, perquè l'objectivitat es perd i mal per mal, si ha de ser subjectiu, tant se val que sigui dins que se'n beneficiarà algú de casa, no? Per tant, aquí és on hi ha el problema greu. Per altra banda, el gran problema que tenim en aquest moment són les despeses financeres. Perquè, esclar, resulta que sí que ens deixen diners, però la càrrega financera està augmentant d'una manera desorbitada. Quan Alemanya, per exemple, poden permetre's finançaments a interès zero o molt baix, no? I, en canvi, nosaltres aquí hem de pagar uns interessos molt elevats. Cada vegada que ens apugen la prima de risc, ens exigeixen interessos més alts. Sí, però tot i així, llegia avui que en el 2012, fixeu-vos, que l'increment de despesa financera ha absorbit la meitat del que s'ha aconseguit amb les retallades de personal. És horrorós, això. Però es fa un gran esforç, com són les retallades de personal, que suposa un esforç de família, suposa un esforç concret de persones, doncs resulta que tot el que obtenim amb això, amb aquest desgast tan gran, suposa la meitat, no?
Per tant... No sé si és un tercio del PIB lo que hay que pagar al servicio de la deuda, me parece.
És horrorós.
Si no recordo mal,
Despesa financera que no paguem en el Banc Central Europeu, paguem en els bancs privats que reben crèdit del Banc Central Europeu, mentre que els estats amb aquest nou sistema de l'euro no tenen possibilitat d'accedir a aquest crèdit. Pensem que el Banc Central els donen amb ells crèdit a 1%.
Els bancs,
i els bancs ens els cedeixen, a nosaltres, en els estats, a un 6 o un 7%. Això, perdoneu, és un robatori a mà armada.
Sí, és que tal com estaves dient, Arcadi, se m'estava bullint la sang. Perquè dius, mare de Déu, ens estan robant cada moment. Ningú pot controlar que, a més, aquest crèdit vagi pujant el que nosaltres hem d'anar tornant, perquè no és tornar allò que m'han deixat, no, és tornar amb interessos, ja m'escreix, va incrementant, això és una usura bestial i a més això explica-li a la persona que viu al carrer, és no s'entén per enlloc, no s'entén, i a part de tot no és just, però per enlloc, perquè després, quan aquest banc les passa magres, amb els meus cèntims els hem de rescatar. No rescataré aquella indústria que dona feina a la gent, no. Rescato en aquest banc, que és privat, que després em pot acomiadar en el seu directiu amb una de milions i milions que també venen de mi, que jo l'he estat rescatant.
Per això
bojos,
també ho podríem aplicar,
això és de bojos.
El que dèiem abans en l'entrevista, senyora Francina Alsina, i també en el que dèiem a l'editorial d'avui, que en xifres Espanya es gasta uns 16.000 milions d'euros a l'any en armament, en deu 32.000 milions més, i ahir el Bloc Nacionalista Gallec, també juntament amb CiU, Iniciativa i Esquerra, van presentar doncs, una mena de denúncia a Brussel·les explicant que Espanya destina uns 129 milions d'euros anuals a finançar, atenció, les corrides de toros. Això es fa amb la PAC, que és la política agrària comuna amb els fons d'aquesta PAC.
I, en canvi, retalla les vies fèries de Renfe, com acaben de dir avui. He calculat que tot l'estalvi que faran tancant aquestes 40 o 50 línies de servei de Renfe, que segurament són deficitàries, tot el que estalvien són 84 milions d'euros. les curses de toros, 129, i la despesa militar diària, 52 milions d'euros. És a dir, el que es gasta l'exèrcit en un dia i mig és el dèficit d'aquestes línies de Renfe. Això val la pena dir-ho.
Senyors, ens queda un minut i mig per arribar al punt de les 9. M'agradaria que em diguessin molt breument què opinen d'aquestes reaccions del primer ministre britànic, que es va comprometre al gener a convocar un plebiscit sobre la pertinença al Regne Unit a la Unió Europea si guanya les pròximes eleccions. Seria l'any 2015. Hi ha hagut les primeres reaccions, gent que hi està a favor, com sempre, i gent que hi està en contra. Què opinen de que el Regne Unit surti de la Unió Europea?
Breument, hi ha estat plenament.
De hecho, como la política monetaria ya queda fuera y ellos no
están en los euros, claro.
Exactamente, ellos no trabajan en euros, pues bueno, tampoco pasaría mucha cosa. Tampoco pasaría.
Home, és una part important d'Europa, és una mica dramàtic, no que en surti, sinó que no hi entri plenament i no s'identifiqui amb Europa. Aquest és el gran problema.
I la sensació és d'allò, m'hi quedo si puc treure'n alguna cosa a favor, però si no, no hi entro.
Opting in i opting out.
Claro. Sí, ara acaben mal dades. Ara és moment.
Ara no hi soc. Esclar. Sí,
i també perquè la inestabilitat política també del Regne Unit, que fa que tinguin suport d'una part conservadora molt forta, que és molt, 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 molt anti-europea. No? Sí. El primer ministre ha d'anar jugant una mica sense un criteri propi, sinó que per anar afavorint i mantenint aquesta poca estabilitat.
Senyors, no tenim...
Senyor,
Oliveres...
Quan encara senyor hi havia el tren aquell que passa per sota entre París i Londres, sí. Irien d'agafar vaixells i avions, els dies que hi havia boira no podien sortir, i una vegada la BBC, que és l'oracle de la britanicitat, com que hi havia molta boira, va dir no poden sortir els trens, no poden sortir els avions, el continent ha quedat aïllat. Jo em pensava que eren ells.
Sí, és així, eh?
Molt bé,
sí,
doncs sí. En aquest continent aïllat ho deixem aquí. Són gairebé les 9 del matí. Hem compartit la tertúlia d'actualitat d'avui amb la Francina Alsina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, amb l'Arcadi Oliver, amb José Luis Salido, doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona, i amb Josep Maria Noguer, que és economista. Moltíssimes gràcies als quatre. Mare meva, que distrets que estàveu.
Sí, estàvem esperant, com que ara va estar llançada.
Home,
ens hem quedat atents.
Ja esteu pensant en el cafè que aneu a fer ara.
No, l'entrepà que anem a fer
ara. Exacte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
És ara ens fa anar de bòlit, perquè entres tu.
Senyors, moltíssimes gràcies als quatre. Són les 9 i gairebé un minut del matí. Tot seguit repassem els titulars més destacats d'aquesta hora amb el nostre company, el Gerard Carrión. I a segona hora, com sempre, tindrem el Plusvalu amb la Carla Gràcia i moltes més coses. No ens deixeu. Fins ara.
Hola, bon dia. Repassem els titulars. A aquesta hora, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es reunirà avui amb els màxims representants de sindicats i patronals, com ja va fer ahir amb Artur Mas, amb els agents socials catalans. Rajoy ha convocat els agents en un intent de reobrir el diàleg per buscar solucions conjuntes per sortir de la crisi, però el clima de la trobada es preveu tens. Es preveu que les reformes presentades a Brussel·les i el debat sobre la sostenibilitat de les pensions seran damunt la taula. Brussel·les dirigirà i controlarà les reformes econòmiques del govern espanyol, encara que no s'han aplicat o aquelles que, segons la Comissió Europea, van amb retard. A finals de mes, la Comissió Europea obrirà un procediment contra l'Estat espanyol per un desequilibri macroeconòmic excessiu. Això, però, no posa en perill la flexibilització de l'objectiu de dèficit. Els Mossos d'Esquadra desallotgen aquest matí dos edificis ocupats del carrer Cristóbal Moura al barri del Besòs de Barcelona, al districte de Sant Martí de Provençals. Es tracta de dues finques, propietat de l'Institut Català del Sòl, ocupades des del gener del 2011 per persones procedents del barri de la mina de Sant Adrià de Besòs, segons fonts policials. En una havien ocupat, doncs, 18 domicilis i a l'altra 23. I els bisbes de Catalunya reunits al Santuari de Loreto de Tarragona acaben d'aprovar la celebració de l'Aplec de l'Esperit el proper any 2014 a Banyoles. És una trobada itinerant de joves de les diòcesis d'arreu del país per viure la fe.
La justícia afecta totes les fases de l'activitat econòmica perquè en tot moment té a veure amb l'home i amb els seus drets.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
I quan són les 9 i 5 minuts del matí, escoltem avui el comentari del periodista, consultor i exdiputat Manuel Milian Mestre. Molt bon dia.
Bon dia. Estem vivint un moment de tremenda dificultat a tota Europa Occidental. Perilla l'estat de benestar, perillen les normes de comportament econòmic, perilla la nostra estructura del capitalisme, perilla quasi tot. I perilla quasi tot perquè s'ha desfermat el fonament ètic d'aquest sistema. Jo fa molts anys que ho deia, molts i molts i molts anys que ho deia. Si cau l'ètica, s'esfonsa el capitalisme. Ha caigut l'ètica, s'esfonsa el capitalisme. I ara què? Ara ve la necessària reconstrucció o resurrecció. No ens enganyem. L'ètica està. L'ètica no ha desaparegut. Ha hagut un eclipse. I aquest eclipse ens ha portat a una nit fosca, com diria Sant Joan de la Creu, a una nit fosca de la que no sabem sortir. Avui, justament, en Madrid se produirà dos passos, per mi, significatius que vull subratllar. El primer, a les hores d'ara, ja està celebrant-se una reunió a la Moncloa entre sindicats i patronals. Aquesta reunió té molt que veure amb la búsqueda d'un camí. Però està clar també que o els líders socials prenen cura d'estudiar els problemes, de ser realistes i despullar-se, absolutament despullar-se, com va fer Sant Francesc d'Assís, quan se va presentar al poble per demostrar la seva pobresa absoluta. Despullar-se de prejudicis, d'interessos, etc., o realment el diàleg social se n'anirà en orris i aquest país passarà moments molt, molt complicats. Jo crec sincerament que hem de fer una reflexió sobre aquest tema. Deixem-ho estar de teories. Posem-ho al peu a terra i analitzem les necessitats reals i no virtuals que té aquest país i aquesta societat. I el segon fet que passarà avui, precisament, serà que als vols del migdia la COE farà una junta excepcional per discutir i debatre i aprovar uns estatuts nous pels quals la COE fa una enorme, enorme reconducció ètica. Jo crec que això val la pena que ho pensin. Les pàgines dels diaris d'ahir, abans d'ahir, estaven plenes de l'escàndol Díaz Ferran, que va ser president de la COE, inclús de l'escàndol familiar, d'un enorme escàndol bancari. Com és possible que un banc li entregui 26 milions amb ell, 3 milions i mig a la seva germana, 8 milions o 6 milions i pico al seu fill des de Bankia, des de la desnortada Bankia. Com és possible que això se li entrega les vores de la seva quebra, del seu esfondrament? Bé, Joan Rossell i la CUE s'han plantejat molt en sèrio rectificar les hàbits i els costums i els usos. I això vol dir que avui probablement, jo ho espero i desitjo, s'aprovarà un document que són els esborranys dels nous estatuts en els quals se prohibirà taxativament que ningú doni diners ni a partits, ni a polítics, ni a persones per les que ell busque lucrar-se d'un interès. I per al qual un imputat tindrà que deixar els càrrecs públics i pel qual un president de la CUE no podrà ser més que en dos mandats. Ja tenim prou amb 23 anys de José María Cuevas, com tal vegada moltes coses de casa nostra no haguessin sigut si hi hagués hagut una discontinuïtat en 23 anys de govern d'un per mi admirat Jordi Pujol. No són les persones, són els hàbits. I a vegades la continuïtat eterna comporta desgràcies i problemes. Aquí me deixo el comentari. Espero que vostès comprenguin que ha arribat l'hora del rearme ètic i, si no, no vull dir la conclusió alternativa. Posen-la vostès, que falta farà perquè es quedin preocupats. Bon dia.
Ràdio Estel.
Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins.
Aquest dissabte 18, els Sons de la Terra ens visiten els Catarres amb el seu nou disc sota el braç i la seva música en directe. No et perdis la teva cita amb els Catarres.
Deixa que et canti una cançó.
A més, regalarem un CD del seu últim enregistrament, Postals. Aquest dissabte a partir de les 9 del matí, els Sons de la Terra de Ràdio Estel, amb Gerard Carrión.
Que és tan salvatge i tan catarra com jo.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Ecumenisme del Sofriment, la trobada del bisbe de Roma amb el papa Teodor II. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor, a plusvàlua del primer cafè.
Nou i 11 minuts del matí, comencem com cada dijous el plusvàlua del primer cafè per parlar avui sobre el consum i avui farem algunes recomanacions a la gent gran perquè justament aquest cap de setmana vinent l'Agència Catalana del Consum participa a la Fira Fira Gran dedicada doncs, a aquest col·lectiu de persones grans que es fa a Barcelona. I és que la piràmide de població al nostre país a poc es va invertint. El progrés de la ciència permet allargar el temps de vida i millorar la seva qualitat. En canvi, els nounats cada cop són menys. Vivim, per tant, en un país on la gent gran constitueix un col·lectiu molt extens, ple de saviesa, però de vegades vulnerable, sobretot en matèria de consum. Aquest cap de setmana, com dèiem, s'organitza la 15a edició del Saló de la Gent Gran Fira Gran, un lloc de trobada per a aquells que acumulen més experiències a la motxilla. Oferirà activitats, també conferències, debats i informació sobre tot tipus de temes d'interès per la gent gran. Per cert, que l'Agència Catalana del Consum també hi serà per parlar-ne. Ens acompanya avui, com cada dijous, la Carla Gràcia. Ella és directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel. Molt bon dia, Carla.
Bon dia, Sara.
I també el senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Molt bon dia també a vostè.
Molt bon dia.
Abans, però, ens agradaria excepcionalment parlar molt breument via telefònica avui amb Juli Simón. Ell és precisament el director de Fira Gran, aquesta fira dedicada als més grans de la casa, que comença avui dijous i que acabarà el diumenge. Serà, recordem, a les Drassanes, al Museu Marítim de Barcelona, des de les 10 del matí i fins les 8 del vespre. Senyor Juli Simón, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com està?
Perdoni,
ens no sent bé? Com està, senyor Simón?
Sí, sí, sí.
Bé,
doncs ja preparat, ja tot preparat per començar avui a les 10 i amb moltes ganes, creiem que tindrà una gran participació i amb una oferta, creiem, que de tots els 15 anys la més interessant que hem tingut mai.
Això li anava a dir, ja estan a punt, perquè comença gairebé d'aquí 3 quarts d'hora només.
Exacte, sí, bueno, la primera activitat comença a les 9 i mitja, que és per professionals a l'auditori de la Casa del Mar. O sigui, d'aquí 20 minuts ja arrenquem.
Molt bé, expliqui'ns una mica grans trets, senyor Simón, en què consisteix Fira Gran i què hi pot trobar la gent que hi vagi. Per cert, és la fira europea més gran dedicada a la gent gran, valgui la redundància.
Exacte. Sí, sí, és cert, és cert. És el punt de trobada més rellevant des d'un punt de vista quantitatiu en quant a gent gran a tota Europa, segons tenim entès. Llavors, Fira Gran és fàcil d'entendre. Fira Gran, per una banda, nosaltres, des de l'inici, el que intentem promoure i dinamitzar és que la gent gran porti una vida activa i participativa. És a dir, que no es quedi a casa, sinó que tingui relacions socials, que faci activitat, perquè entenem que és una manera saludable de viure pues, la teva etapa pues, quan et fas gran. No? Uh-huh. I, per tant, aquí, dins de la Fira Gran, el que intentem és que totes aquelles coses que pot fer una persona gran al seu voltant, siguin d'àmbit cultural, d'àmbit físic, d'àmbit social, d'àmbit de voluntariat, pues, que les conegui i després, en funció de les seves característiques, voluntat i gustos, pues, faci l'activitat que ell consideri més adient. Uh-huh. I, per una altra banda, intentem que sigui una finestreta única on la gent gran entengui i busqui solucions als seus problemes específics. És a dir, que qualsevol visitant d'un col·lectiu com són les persones grans doncs arriba a Fira Gran amb una sèrie de realitats pròpies que intentem que a través de l'oferta que tenim aquí doncs trobi canals de solució o aquelles inquietuds que té de qualsevol tipus de característica. No? Uh-huh. I per últim, intentem que les entitats on treballa la gent gran, on s'agrupa la gent gran, pues es donin a conèixer i busquin participació perquè quan més la gent gran estigui al voltant seu, més fortes són. I són aquestes tres potes, bàsicament, les que expliquen una mica les característiques actuals de Fira Gran.
Com bon deia, dia, Juli.
Tenim aquí, bon senyor Simón, tenim el senyor Conesa, que és Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, que el volia saludar també.
Què tal?
Home, és un vell amic, és un vell amic i és una de les persones claus dintre del que és l'oferta Fira Gran perquè fa una tasca aquí que si passeu per Fira Gran veureu la tasca que fa l'Agència Catalana, els milers de persones que ens visiten, pues, la veritat és que surten de Fira Gran tenint una consciència molt més elevada de tot el que és el consum intel·ligent, el consum responsable. Bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia, Juli. A mi em fa molta il·lusió avui, a les 11, si Déu vol, ens veurem. Per dues raons. Primera, per veure el canvi d'escenari i després perquè també fem un doble canvi. Hem canviat totalment el format d'enguany doncs, de la nostra participació i crec que serà, si sempre ho fem amb il·lusió i amb ganes d'arribar i creiem que els resultats són bons, esperem que aquest any sigui millor. I felicitar-te pel teu treball i per tot el que estàs fent any rere any per Fira Gran i per tot el col·lectiu de la gent gran, que jo precisament en formo part i part important, tant per edat com per vocació.
No, per edat res, per vocació. No, és cert. No. La veritat és que totes les institucions que estan, administracions que estan aquí, participen des d'un punt de vista de donar un servei, de donar un servei d'informació, d'apropar-se a la gent gran, d'entendre quin és el perfil de la fira, el qual fa que la participació sigui molt interessant des d'un punt de vista moltes vegades d'informació i moltes vegades de buscar solucions. Per exemple, quan es tracta de problemes de consum, doncs la gent entén que l'Agència Catalana de Consum és una via de solució a qualsevol problema que puguin tindre. Uh-huh.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, senyor Juli Simón, director de Fira Gran, que comença, com dèiem, avui d'aquí res un quart d'hora i que durarà fins al diumenge. Serà al Museu Marítim de Barcelona, a les Drassanes, des de les 10 del matí cada dia i fins les 8 del vespre. Gràcies per haver-nos acompanyat via telefònica i esperem que sigui tot un èxit.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. I abans d'entrar en matèria, us animem a que ens truqueu a partir d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772, per preguntar-nos tot allò relacionat doncs, amb aquest tema, per exemple, o amb qualsevol tema de consum. Recordem que ens acompanya la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estèria, i també el senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum.
Senyor Conesa, per què l'Agència Catalana de Consum col·labora amb Fira Gran?
Bé, hi ha un aspecte important. Ja fa, doncs, des de les diferents edicions de Fira Gran que l'Agència Catalana del Consum hi està present. Pensem que el Codi de Consum de Catalunya deixa molt clar la protecció d'una sèrie de col·lectius, que són col·lectius especialment vulnerables, i un d'ells és el col·lectiu de la gent gran, aquest col·lectiu doncs, que, com deia abans, som cada vegada més i més persones que, lògicament, després d'una vida de dedicació al treball, a la família, a la cultura, a tots els àmbits doncs, de la societat civil, principalment, eh, i del nostre treball, arriba un moment aquell de més tranquil·litat, de més descans, de més relaxar-se, encara que a vegades avui les circumstàncies econòmiques fan que no puguem relaxar-nos el que voldríem, però que, lògicament, dintre del món del consum, que és un món dinàmic, canviant, que contínuament les noves tecnologies, els nous productes, les noves normatives fan de que sigui molt difícil estar al dia si no hi ha una informació i una constant atenció per poder rebre aquesta informació. Per tant, a través de Fira Gran és el que procurem fer.
I què hi poden trobar la gent que assisteixi al Fira Gran? Quins tallers es fan des de l'Agència Catalana de Consum?
I trobaran, a part de tota la informació relacionada amb els drets i deures del consumidor, hi trobaran tota una sèrie també de tallers. Concretament, són dos tallers que tenim programats i que encaixen perfectament amb una idea que venim doncs, ja des del 2011 treballant, que és la idea de l'harmonització del consum familiar, principalment amb tots aquells consums que en som captius. L'energia, la telefonia, el tema doncs, del transport. I procurar que aconseguim un estalvi, perquè amb la màxima aquella que dic sempre, canviem el xip, canviem el buit pel necessito, gastem tot allò que necessitem, però no gastem pas tot allò que volem. Per tant, a través d'aquí hi haurà una sèrie de tallers que és per, precisament per ajudar en aquests estalvis a gastar racionalment tot el consum que necessitem a casa. I a la vegada, això que ens fa una aportació doncs, a la butxaca, perquè aquells diners que ens estalviem els tenim, els puguem destinar amb un consum que és el consum de proximitat, aquell consum que tenim proper a nosaltres i que, per tant, els beneficis ens quedaran en el nostre entorn. I el que farem és ajudar en aquest entorn socioeconòmic que ens és més proper. Per tant, els tallers, un és el consum de proximitat, fem créixer el nostre entorn, en el qual hi ha una explicació de com s'ha de desenvolupar la nostra dieta en funció del consum de proximitat, dels productes de temporada, també d'evitar el malbaratament d'aliments, un altre tema important i que també s'està treballant molt des del govern de la Generalitat, a través de Benestar Social, de l'Agència Catalana de Consum i també d'Agricultura. Pensem que fa poc es va signar un conveni entre el conseller d'Empresa i Ocupació, la consellera de Benestar Social, Benestar i Família, i el conseller d'Agricultura, que era el projecte Supermercats Solidaris, de forma que tot es va firmar en CEDAC, perquè tots els socis d'aquesta agrupació empresarial de supermercats facin unes ajudes concretes en el Banc d'Aliments, a Càritas i a la Creu Roja. Per tant, estem molt involucrats amb tot aquest tema. L'altre taller és el consum sostenible, estirem el nostre pressupost, que és el que dèiem abans, la forma de que aquest pressupost sigui, tinguem més disponibilitat d'aquest pressupost pel nostre dia a dia, pel consum de proximitat, amb consells de com estalviar energia, amb consells de com de reciclar, com recuperar a vegades productes que teníem i que no sabem què fer-ne i en canvi tenen una utilitat. Tot això es trobarà en l'estand de Fira Gran amb tots aquests tres.
Ara fem una petita pausa perquè sembla que tenim una trucada. Ens truca el Xavier de Barcelona. Molt bon dia.
Sí, bon dia.
Molt bon dia. Què voldria preguntar a vostè?
Sí, precisament jo era perquè era que programes enrere parlàveu d'una missió d'obligacions subordinades que tenia uns petits estalvis a Bankia. Llavors, a dia d'avui, és un capital, estem parlant de 40.000 euros, que jo vaig ingressar el 5 de juny de l'any 2009. I ahir, precisament, em van cridar del banc i resulta que diu que unilateralment, el dia 28, aquests estalvis passen a ser accions de Bankia, perquè els obliga a Europa i tal, i clar, el capital es devalua. Diguem que la senyora del banc ja m'està dient que això anés a la Junta Arbitral de Consum a queixar-me, o diu, com que és molt capital, gairebé recomanem, tipus gairebé advocat, presentar un recurs personalment, diu, perquè és un capital molt gran. I així, a dia d'avui, aquesta era la meva consulta.
Molt bé, doncs gràcies per la seva trucada, Xavier de Barcelona. Ara, escolti la resposta del senyor Conesa, doncs via per la ràdio, d'acord?
Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Xavier, bon dia. ja és prou complicat el tema de les participacions preferents, com també del deute subordinat, com perquè encara els consells siguin més, diem-ne, poc clarificants, a la vegada enganyin una mica. El tema és cert, hi haurà un canvi, doncs, de lo que són deute subordinat per accions. Però això no canvia el procés arbitral. Pensem que hi ha un aspecte que és claríssim. Bankia ha obert la via arbitral per resoldre tots aquells problemes de participacions preferents i deute subordinat i també de totes aquelles persones que van bescanviar les participacions preferents per accions.
Que seria el cas del senyor Xavier.
De Caixa Laietana, que ho van fer-ho ja, no que ho faran.
Que, van fer. Que no els hi proposen, que ja ho van fer en el seu moment.
Totes aquestes persones amb una sèrie de perfils per poder fer aquest bescanvi. D'entrada, si no canvia res, perquè les notícies són a vegades moltes, però fins que no està sobre el paper i escrit no és vàlid, hi ha temps fins al 30 de juny per fer la sol·licitud d'arbitratge. Jo li dic el següent, faci la sol·licitud d'arbitratge. Si té algun dubte, consulti amb un organisme de consum dels que té a prop, ja sigui en el seu municipi, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, amb una oficina comarcal d'Informació al Consumidor o directament a l'Agència Catalana de Consum. Faci la sol·licitud. Per què? Perquè la sol·licitud no és un compromís, és un camí per recuperar els diners. En el moment en què vostè s'haurà de comprometre, serà en el moment en què, si li accepta aquest bescanvi, o sigui, aquest bescanvi, si li accepta l'entrada en l'arbitratge Bankia, vostè rebrà la comunicació per signar el conveni arbitral. Aleshores és quan ha de decidir si continua la via arbitral o si decideix anar a la via judicial. Té temps per pensar-s'ho. De lo que no té temps és per fer la sol·licitud, fàcil-la, perquè si no l'ha fet abans del 30 de juny, almenys és la data que tenim fins avui, quedarà fora i llavors sí que només li queda la via judicial. La via judicial és cara, la via arbitral és gratuïta i voluntària. Per tant, jo crec que el camí és aquest. Després s'ho rumia, fa les consultes que siguin necessàries i vostè veurà quina via li va més bé. Pensi que si hi ha intercanvi de deute subordinat o preferents per accions abans de que es finalitzi doncs, l'arbitratge, no passa res. Automàticament, el que passa és que vostè tindrà uns diners que li hauran adelantat ja, que després, a l'hora de fer el computo final, aquests diners que vostè ja té, li rebaixaran la quantitat que li tornin, però vostè rebarà al final la totalitat, hagi sigut de cop quan hi hagi el laude arbitral, o ja li hauran avançat una part si li ha fet un canvi d'accions.
Només recordem el Xavier de Barcelona i altres possibles interessats entre els nostres oients que poden trobar tota la informació a www.consum.cat o al 012.
Mm-hmm. Per tant, esperem que aquesta resposta... Jo crec que el Xavier de Barcelona ha quedat completament content amb aquesta resposta del senyor Conesa. Seguim, Carla. Bé, senyor Conesa, a banda dels consells per la reutilització, quines altres recomanacions donareu a aquesta gent gran per evitar problemes en situacions on freqüentment es troben involucrats? Tornem a parlar una altra vegada de Fira Gran.
Bé, hi ha una sèrie de consells que, a més, aquests els expliquem tant amb xerrades com a la Fira Gran, com també amb els opuscles que repartim, que són un tema que és molt habitual. I és molt habitual i afecta molt a la gent gran, perquè normalment és la gent que està més a casa. Aleshores, són les visites inesperades. Les visites inesperades que, en un moment determinat, es poden trucar a la porta i es poden dir, escolti, venim a fer-li una revisió, doncs, de la instal·lació de gas, ja sigui butà o gas natural. Clar, si nosaltres, en primer lloc, ens diuen butà, pensem que la revisió, que és cada 5 anys, som nosaltres que l'hem de demanar. Per tant, si nosaltres no hem avisat a cap companyia perquè ens vingui a fer una revisió, automàticament nosaltres doncs, neguem l'entrada en aquesta persona, no l'obrim i li diem que escolti, que no hem demanat a ningú. I comprovem verdaderament que nosaltres, ens toca o no ens toca, la revisió. I si ens toca, ja veurem a qui ho demanem, perquè tenim tot el dret de demanar pressupostos a les companyies que vulguem. Això ens servirà potser a vegades per comprovar un altre aspecte que moltes vegades no ens en descuidem, que és aquella goma que va des de l'estufa o des del fogó fins a la bombona. Aquesta goma pensem que té data de caducitat i quan la caducitat doncs vens, s'ha de canviar. L'altre parell que hi ha, que és aquell regulador, aquest, fins que no es faci malbé, no hi ha cap mica de problema. Però pensem això, comprovem-ho, i si ens diuen que venen per la companyia de gas, automàticament, si no ens ha avisat la companyia, tampoc en fem cas. I si més no, per assegurar-ho, truquem a la companyia i preguntem si ens han enviat algú. Vull dir, tinguem aquestes precaucions, però a vegades també ens poden venir d'una altra forma. Ens poden trucar i ens poden dir que venen de la companyia d'electricitat, de la companyia pròpia del gas, perquè volen revisar, veure el que gastem, i ens poden explicar 10.000 coses total només per aconseguir que nosaltres els donem dades. Pensem que si ve algú dient que ve d'una companyia d'electricitat o de gas, pel tema doncs, de contracte, subministrament o el que sigui, el primer que li hem d'exigir és que s'identifiqui. Si aquesta persona s'identifica, que ens expliqui quin és el motiu. I sobretot, no li donem ni DNIs, ni dades nostres, ni li ensenyem cap factura. Perquè podria ser que a l'hora de la veritat ens trobéssim que ens han canviat de companyia perquè el que han fet únicament és anotar les dades nostres, les dades bancàries, i automàticament trobant-se amb un problema. Per tant, siguem curosos. Si algú ve i no l'hem demanat, diem-li no i s'ha acabat sense cap mica de problema.
Senyor Conesa, l'altre cas que habitualment es troba la gent gran és rebre també visites, però d'un comercial. Què haurien de fer en aquest cas?
Bé, a vegades els comercials el que venen és a vendre coses a casa. I aquests que venen a vendre coses a casa, que pot ser des de llibres fins a electrodomèstic, catifes, el que sigui, doncs, en primer lloc, és el mateix. Ens pot interessar el producte o no ens pot interessar? Si no ens interessa, diem no. I si ens interessa i venen, escoltem.
I si ens interessa, el podem tornar si després
i si,
no...
I si verdaderament, a vegades, la pressió fa de que ens ho quedem i després, fredament, veiem que no ens interessava, tenim el dret de desistiment. Tenim 7 dies per poder tornar, sense donar cap explicació, la que sigui, tornar aquell producte i deixar doncs, el contracte sense cap validesa.
I a part d'aquestes dues ocasions, també pot venir algun tècnic a casa a reparar la rentadora, per exemple, la planxa o algun altre electrodomèstic, o també a fer reformes a casa. Quina recomanació, senyor Conesa, ens pot donar al respecte?
Sí, esclar, lògicament, tot el que hem parlat abans són el que en diem visites a porta freda, que ens han trucat i nosaltres no hem demanat a ningú. Però si tenim un problema amb la rentadora o tenim un problema d'una reforma i truquem a algú, el primer que ens ha de fer és un pressupost previ. Hem de saber què ens costarà fer aquella reparació. A vegades aquest pressupost pot ser tancat, però a vegades ens poden dir, escolti, és que jo no sé si faltarà una peça o hem d'examinar millor o tal. Bé, doncs aquell pressupost que queda obert, hi ha l'obligació de que si hi ha algun canvi, abans de fer res, ens l'han de comunicar. I pensem que qualsevol reparació que ens vinguin a fer, qualsevol servei, té una garantia de 6 mesos. Per tant, recordem-ho. Però hi ha un altre tema important. Hem dit que la gent ve. Però nosaltres també ens podem trobar de que tenim doncs, un petit electrodomèstic, o tenim un ordinador, o tenim un aparell que portem nosaltres al taller. Pensem sempre, quan ho portem al taller, a demanar el resguard de dipòsit. És molt important, perquè és el document que ens acredita a nosaltres, conforme allò és nostre. En aquest document hi ha d'haver-hi el temps en què ho tindran doncs, per reparar-ho, hi ha d'haver-hi doncs, també el pressupost, el preu, tot, i en el moment en què haurem a buscar és la garantia de que ens ho tornaran i, lògicament, ens ho han de tornar reparat i en bon estat.
Senyor Conesa, moltes vegades rebem a casa algun fulletó que ens informa doncs, d'alguna oferta concreta, d'algun servei que ens interessa. Podem anar a la botiga i exigir aquestes condicions?
Sí, perquè en el moment en què parlem d'un fulletó, estem parlant de publicitat. I, per tant, la publicitat és vinculant. I podem exigir el compliment d'allò que per escrit ens han deixat a la bústia o que ens ho han anunciat de forma, ja sigui, per altres mitjans. Per tant, ho podem exigir. I ho podem exigir perquè les ofertes que se'ns facin no només són vinculants, sinó que han d'estar dintre d'un marc que el Codi de Consum ja determina. Què és? Si hi ha una oferta, aquesta oferta ha d'estar indicat la durada, dia d'inici i dia que finalitza. O ha d'indicar el número de persones consumidores que se'n poden gaudir. O ha d'indicar exactament el número d'unitats que hi ha disponibles per aquesta oferta. No es pot dir allò de que fins a esgotar existències. No es pot dir per una raó molt simple, perquè pot ser pura i simplement un reclam publicitari i tenint-ne dues quan hi vas l'endemà i ja resulta que no hi ha existències. Per tant, si es fan aquesta oferta, nosaltres hem d'exigir i si en aquell moment es diu no, escolti, ara no ho tenim, tenen l'obligació de fer-nos un val mantenint-nos exactament l'oferta i en aquest val dins quan ho podem recollir amb el mateix preu, la mateixa qualitat i tot exactament igual.
Senyor Conesa, se'ns acaba el temps i sempre tenim moltes preguntes, però abans recordàvem amb els oients que sobretot hem de guardar els tiquets de resguard i l'altra cosa que sempre anunciem també és que hem de guardar també els tiquets de compra.
És important tant el tiquet de compra, resguard, factura, tot això és la nostra garantia. Si passa qualsevol cosa és el que identifica que nosaltres hem comprat aquell producte on ens han fet aquell servei i, per tant, tenim doncs, la possibilitat de poder reclamar. Pensem un tema important. Qualsevol producte nou que comprem, la garantia és de 2 anys. Hem dit amb el servei són 6 mesos i amb les compres de productes nous són 2 anys. D'aquests 2 anys, pensem que durant els 6 primers mesos la força de la prova la té el venedor, que és el qui respon. Per tant, ja es preveu que si hi ha algun defecte, aquest defecte ha de ser de fàbrica i el canvi és pràcticament immediat. A partir dels 6 mesos, som nosaltres, el consumidor, que ha de demostrar que aquell producte que ha comprat doncs, l'ha utilitzat correctament, ha fet el manteniment, per tant, que el defecte no l'hem produït perquè ens ho pugui canviar.
Molt bé, doncs se'ns ha acabat el temps, com dèiem. Avui ens han acompanyat, com cada dijous, la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel, i el senyor Alfons Conesa, que és el director de l'Agència Catalana de Consum, que recordem que estarà a Fira Gran, la Fira per la Gent Gran, que es fa des d'avui fins diumenge al Museu Marítim de Barcelona. Si teniu més preguntes, podeu entrar a la web www.consum.cat o bé trucar al 012. Moltíssimes gràcies a tots dos. I abans d'acomiadar-vos, Carla, de què parlarem avui al Plusvàlua?
Avui ens plantejarem si aquest és el capitalisme que volem i parlarem amb el senyor Jordi Alberic, director general del Cercle d'Economia.
Molt bé, serà avui a les 8 del vespre, després del 2 de 8, amb la Mercè Raga. I bé, doncs us esperem el dijous que ve. Moltes gràcies, Carla, gràcies, Gràcia i
gràcies
senyor.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Gràcies, Sara. Fins la setmana que ve. Bon dia.
Plusvàlua del primer cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 5:45 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, fins al 22 de maig, xai d'Aragó a quarts, mitjos o sencers, a 8,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Recorda, xai a 8,95 euros al quilo.
L'altra cara del dia.
Doncs són gairebé les 10 menys 20 minuts del matí. Abans de donar pas a l'entrevista que farem ara amb el nostre company Gerard Carion, us recordem que avui us regalem el llibre Una dona d'aigua, com fem cada dia des de fa alguns dies. Una dona d'aigua, de Núria Esponellà. Aquesta parla d'una història d'amor clandestí ambientada a Banyoles a finals de l'any 1800. És finalista del Premi Prudenci Bertrana. El llibre és Una dona d'aigua, de Núria Esponellà. Per tots aquells doncs, que vulgueu aquest llibre, el sortejarem entre tots els que truqueu ara mateix al telèfon 93 409 2772. 93 409 2772. I ara sí, la setmana passada es va presentar a Barcelona a l'Escola de Turisme 7 la tercera edició del Masroig Vi Solidari, una iniciativa que uneix vi i solidaritat de la mà de 7 cellers del Masroig que pertanyen a la denominació d'origen Montsant per recaptar fons per la recerca del càncer infantil. Aquesta presentació va ser el preludi de la tercera Fira del Vi Solidari que es farà al Masroig el pròxim 8 de juny. Per parlar-ne ens acompanya avui el Josep Maria Beltrán. Ell és el coordinador d'aquesta Fira del Vi Solidària del Masroig. Conversarà en els pròxims minuts amb el nostre company Gerard Carrion. Molt bon dia, Gerard.
Hola, Sara, molt bon dia. Doncs sí, la principal novetat, podem dir, de l'edició d'aquest any 2013 és la implicació dels infants de tota la comarca del Priorat i de l'Hospital de Sant Joan de Déu a través del dibuix personalitzat de les etiquetes de les més de 1.500 ampolles, una fórmula promoguda des de l'estudi gràfic a tipus per tal d'implicar i sensibilitzar els més petits en una causa solidària. Durant tot aquest mes de maig, 5 escoles del Priorat i els infants hospitalitzats a Sant Joan de Déu faran tallers per pintar les etiquetes. Doncs, com deies, Sara, ens acompanya Josep Maria Beltrán. Ell és el coordinador d'aquesta tercera edició del Masroig Vi Solidari. Molt bon dia, senyor Beltrán, i moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Primer Cafè.
Hola, molt bon dia.
Ens podria explicar una mica com va sorgir la idea, ja van per la tercera edició d'aquesta edició Masroig Vi Solidari?
Sí, bueno, això va ser fruit doncs, de les converses dels cellers per mirar de fer alguna cosa junts, de col·laborar. O sigui, no amb una intenció de competir entre nosaltres, sinó de fer alguna cosa junts que ens unís, no? I, bueno, vam mirar quines coses eren les que ens unien, no? Ens unia la terra del Masroig, les varietats més representatives, la carinyena, la granatxa, i vam pensar, doncs, de fer un vi entre tots els cellers. Després, doncs, clar, una vegada teníem un vi, no?, fet dels 7 cellers que representa el Masroig, doncs, no el volíem vendre d'una manera comercial, sinó que vam pensar que podíem aprofitar aquesta ocasió per destinar els diners de la venda d'aquest vi amb un fons solidari. I llavors, doncs, fruit de l'experiència de gent propera amb els cellers, amb el càncer infantil, pues, vam decidir fer-ho amb Sant Joan de Déu.
Cal dir que aquí al nostre país, a Catalunya, es diagnostiquen cada any entre 170 i 200 casos de càncer infantil, una xifra molt elevada. És la primera causa de mortalitat en infants de 5 a 14 anys i la segona causa dels de 15 als 24 després dels accidents de trànsit. Com s'ha bolcat el poble del Masroig en aquest projecte?
Home, doncs realment jo us invito a que vingueu a la festa perquè és algo impressionant. Nosaltres som un poble petit de 550 habitants i això ha sigut com una, bueno, com una unió i bueno, de fet, si no fos perquè tot el poble s'ha implicat amb la festa, aquest format que fem avui en dia, que és un format fira, no seria possible sense el poble del Mar Roig.
La tercera festa del vi solidari del Mar Roig, recordem que se celebrarà el proper dia 8 de juny, dissabte, dia 8 de juny, tothom cap al Mar Roig. Quines novetats presenta l'edició d'enguany?
Home, enguany, doncs, com a novetats, doncs, bueno, tenim dos nous padrins que han apadrinat la festa, que és l'Empar Moliner i el Quim Vila, i sobretot doncs, el disseny de les etiquetes personalitzat, no? Cada ampolla de vi tindrà una etiqueta diferent que faran doncs, els nens de Sant Joan de Déu i de les escoles del Priorat. Te volia corregir, heu dit 5 escoles, són 12 escoles de la comarca del Priorat.
12 escoles, ja.
12 escoles, i llavors hi ha algunes classes de segon, de primària, de l'Institut de Falset, que també participen.
Sí. Inicialment eren 5, ara s'han augmentat i ara són 12 escoles. Com va anar la presentació que es va fer la setmana passada?
Molt bé, va ser tot un èxit. La veritat és que l'Empar i el Quim ens ho van posar molt fàcil, els hi va agradar molt la idea. La veritat és que la idea aquesta de les etiquetes agrada moltíssim, no?, perquè és buscar uns vincles d'unió entre els nens que estan a l'hospital i els nens de les escoles del Priorat, no?, crear un nexe d'unió a través de la realització de les etiquetes, i alhora pues, també ens ha de servir per a conscienciar les escoles de la realitat, no?, que és el càncer infantil.
Doncs suposo que engresca tots els oients de Ràdio Estel que vagin cap al Mar Roig. A més, serà un bon dia per passar doncs, a la natura i visitar també la comarca del Priorat, que té prous atractius.
Sí, la veritat és que molta gent quan ve se sorprèn. És una festa que ja comença a partir de les 6 de la tarda a la plaça de l'Església i hi ha moltíssimes activitats per fer. Per exemple, enguany, una de les novetats també que farem serà el celler de Calacàndia, una cata de birrancis de poble, de cases particulars, del qual hi ha un parell de botes que són més que centenàries, i llavors això ho maridarem amb unes pastes típiques d'aquí al Mar Roig.
Molt bé. En l'edició de l'any passat, la recaptació per la venda de les ampolles de vi solidari va ser de més de 19.000 euros, que s'han de sumar als més de 16.000 de l'edició del 2011. Enguany suposo que esperen superar aquesta xifra, o si més no, doncs, també recollir els mateixos diners.
Bueno, enguany sí, és la tercera edició. Per nosaltres enguany és l'any de la consolidació de la festa i per nosaltres és molt important que ens ajudi tothom a consolidar aquesta festa perquè el nostre objectiu és de persistir, no?, i de continuar any rere any amb la festa i sí, al voltant d'aquests 20.000 euros pues és una xifra que ens agradaria consolidar també i per poder ajudar els laboratoris de Sant Joan de Déu.
Doncs senyor Josep Maria Beltran, coordinador de la tercera mostra de Mar Roig Vi Solidari, moltíssimes gràcies de veritat per haver-nos atès, que vagi molt bé, que recollin molts diners i que sigui un èxit i que puguin fer l'edició molts anys.
Però deixem fet un apunt, pels sí. Que no puguin vindre a la fira, que sapigueu que el vi també es podrà comprar per internet.
Ah, important dir-ho. A quina adreça de correu o quina pàgina web es pot consultar?
Doncs pues es pot comprar amb dues pàgines web, una que es diu enterwine.com i l'altra vilavinaquiteca.es/shop.
Molt bé. És una iniciativa de l'estudi de disseny Atipus que s'han implicat en aquest projecte.
L'etiqueta, la idea de fer les etiquetes personalitzades en les escoles va ser una idea de Tipus que realment pues, a nosaltres també ens va engrescar molt i s'ha de reconèixer que han fet una gran feina aquest any amb el Mar Roig Vi Solidari.
En qualsevol cas, si algú té algun dubte a banda d'aquestes pàgines que vostè ha donat, es poden adreçar a Sant Joan de Déu, que també els atendran.
Sí, ho poden consultar a la pàgina del Mar Roig Vi Solidari, que és www.marroigvisolidari.com.
Molt bé, doncs senyor Beltran, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Plusvàlua, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa per a aquells que creuen en una economia més social, humana i plena de sentit. Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El maig més de Maria, amb vespres i benedicció eucarística a les 6 de la tarda. El dissabte 18, la processó de Maria Auxiliadora, amb eucaristia, processó, festa familiar i tòmbola. I el diumenge 26, la trobada de l'apostolat de l'oració. A més, si vols col·laborar amb la il·luminació nocturna del temple o la restauració de l'estàtua del Sagrat Cor de Jesús, truca'ns 93 417 56 86. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Avui a les 9 de la nit se celebra la gala de la 7a edició dels Goli Ads Universitat Abat Oliba Seu Awards, uns premis de publicitat i comunicació organitzats pels alumnes de quart curs de la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques d'aquesta universitat. En aquests premis, els ABITS, que és com s'anomenen els estudiants, fa de Goli Ads, que són els professionals de la publicitat i la comunicació, per tant, els alumnes jutgen els professors. Avui ens acompanya en aquesta última entrevista del programa d'avui a l'estudi 1 de Ràdio Estel, dos alumnes de la Universitat Abat Oliba, doncs que precisament participen en aquests premis que seran avui a les 9 de la nit. Tinc a la meva esquerra el Bernat Vicenç, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Bernat. I Miquel Torralbo.
Bon dia.
A veure, expliqueu-nos una mica en què consisteixen aquests premis, perquè per primera vegada sembla que uns alumnes jutgen els professors.
Sí, aquesta bàsicament era la idea principal. El concepte dels goliats va néixer amb aquesta lluita de David contra Goliat, del petit contra el gran, el dèbil contra el fort. I en aquest cas són els estudiants, els ADVITs, que és David, però amb juguem el advertisement, són els que jutgen el treball dels professionals, de manera que recordin que hi ha gent que puja des de baix, amb aire fresc, amb idees renovades, i bàsicament aquesta és la idea. I és bàsicament el que fa que el nostre concurs, bueno, els premis, sigui el punt diferencial, és a dir, l'organitzem íntegrament els estudiants de quart curs de Publicitat i Relacions Públiques, i els que voten les campanyes són tots els alumnes de Publicitat i Relacions Públiques, no només els de quart,
de tots els cursos,
sinó tots
per
els
tant.
Cursos.
Molt bé.
I això, a part, fa que des de fora es vegi com realment uns premis molt nets, sense cap tipus d'interès darrere. És simplement el concepte de com hauria de ser uns premis de publicitat o com s'hauria de jutjar la publicitat i la comunicació.
Miquel Torralbo, com va sorgir aquesta iniciativa?
Sí, aquesta iniciativa porta ja diversos anys. Els Goliats neixen l'any 2007, aquesta per tant és la 7a edició, i això derivava dels premis Icomin, que eren uns premis que celebraven fa bastants més anys, van ser fundats en part per Andreu Barrabino, i a partir d'aquí doncs, es van deixar de fer, i l'Albert Maruny i el Xavi Casado doncs, van fer que tornessin a néixer amb un aire renovat i que es tornessin a fer doncs, des del 2007. I per això pues, portem 7 edicions. Aquest any ens tocava a la nostra classe organitzar-ho i amb moltes ganes i amb ganes de cada any fer-ho millor.
Molt bé, esperem que sí. En funció de què es fan les avaluacions d'aquests premis?
No, bé,
Bernat.
Qualsevol agència pot presentar les seves peces amb unes bases concretes que bé, són totalment públiques.
Són agències de publicitat, eh?
Sí. Per una part, agències de publicitat, sí. I per l'altra, es premien les millors iniciatives en mitjans de comunicació, és a dir, més derivat al periodisme, que aquí ja no està en presentar-se, sinó que els propis alumnes i els propis, diguem, votants directament escullen els que creuen que ha estat durant l'any la millor iniciativa o el millor programa d'un mitjà. I bé, el tema és aquest, es presenten les agències i es fa un sistema, de totes les que es presentin, després es fa un sistema de votació per categories. Aquest any en tenim 7, que són el millor spot de producte, millor spot de servei, millor campanya de valors humans, millor campanya online, millor campanya below the line, que és publicitat en mitjans no massius, és a dir, street marketing o ambient media, campanyes low cost, de menys de 100.000 euros, i millor gràfica publicitària.
I en funció de què es fan les avaluacions,
sí,
Miguel?
Les avaluacions es fan en funció del que els alumnes creuin, no? Són estudiants de publicitat, porten la majoria, hi ha alumnes de quart, de tercer, la majoria porten uns anys estudiant això, i és veritat que potser no tenen molta experiència, perquè són alumnes, però teòricament tenen molts conceptes de temes de publicitat, llavors ells són lliures de valorar si creuen que uns aspectes són més importants o altres, però en definitiva s'acaba valorant l'anunci o l'espot o la campanya en global i al final doncs, acaba decidint això els alumnes i el seu criteri.
Normalment el factor que acaba fent decantar els alumnes és la creativitat. Com que és el fet, estem a una universitat, que és el que t'ensenyen, sobretot que una campanya sigui notòria i creativa, doncs bàsicament jo crec que és el que acaba sent el factor determinant.
Ara Bernat i Miguel, no us espanteu, perquè ens acompanyen, acaben d'entrar a l'estudi un grup de, no sé, uns 20 nens de l'Escola Pel Camp de Barcelona, que és el tercer dia que ens visiten. Estem molt contents que estiguin aquí. També estan amb el Xavi Aguilar, el control tècnic. També tenim molts allà. Bé, doncs seguim parlant d'aquests premis que es fan avui a les 9 del matí fins un quart d'11 d'aquesta nit a l'aula magna de la Universitat Abat Oliva, al campus concretament Bellesguard. Està obert a tothom aquests premis? És a dir, poden anar, doncs, no ho sé, aquests nens d'aquesta escola, per exemple, els seus pares, nosaltres...
No és obert al públic perquè, per qüestió d'aforament, l'aula magna de la universitat té un aforament màxim de 450 persones. I clar, per tant, si fos per nosaltres, podria venir tothom, però per temes d'aforament s'han de vendre unes entrades que ja pràcticament estan exaurides a dia d'avui.
Els advits, volíem dir, en aquesta edició es planten davant la situació de crisi general i el pessimisme doncs, que comporta i aposten per la sort. És per això que convertiran l'aula magna d'aquesta universitat, com dèiem, en el coixinet, volíem dir, casino magna, on les agències de publicitat se la jugaran i ho apostaran tot per temptar la sort. Expliqueu-nos una mica què vol dir això, perquè jo estic una mica perduda.
Doncs, aviam, cada any, clar, els estudiants de publicitat volem que els goliats siguin més que uns premis, tinguin una temàtica, una ambientació... I aquest any, degut al mal moment que està passant en el món de la publicitat i la comunicació en general, doncs vam creure que era el moment de jugar-s'ho, d'apostar-ho tot, diguem. I per això vam tirar el tema de l'atzar. I bé, aquest és el tema. Convertirem l'aula magna en una sala on les agències s'hauran de jugar, hauran de donar-ho tot per sobreviure, diguem. Per això és la temàtica que vam triar aquest any.
Molt bé, i participen, recordem, 38 agències i 180 peces se sotmeten al veredicte dels estudiants de Publicitat i Comunicació de la Universitat Abat Oliva, SEU. Quines són les vostres tasques? Quins treballs heu fet vosaltres, Miguel?
Sí, els Premis Goliat es divideixen per treballar i per fer-los, es divideixen en una sèrie de departaments. Podem trobar departaments com són agències, protocol, patrocini, premsa, comunicació interna, TIC... producció, comunicació corporativa i audiovisuals. Llavors, en aquests grups, cadascú forma part d'un d'ells i realitzen el treball que cada grup té que fer, no? En el meu cas, jo, per exemple, treballava a la part d'agències. A la part d'agències s'encarrega de tindre el contacte directe amb l'agència i d'aconseguir que es presentin el màxim de peces possibles. Hem de dir que s'ha augmentat un 80% respecte a l'any passat en presentació de peces i que són 38 agències que participen, que podem dir que estem molt contents. Llavors, Bernat estava...
Jo estic al departament de premsa i bé, bàsicament, per la part que em toca, la feina doncs, és primer preparar el contacte amb els mitjans i bé, cada any intentem fer alguna cosa creativa des del departament de premsa. Aquest any hem fet una revista digital, algun any s'ha fet un canal de televisió, un altre un programa de ràdio. I bé, i la resta de departaments, doncs més o menys el nom ja ho explica. Les agències contacten amb les agències, protocols són els encarregats de contactar amb els càrrecs que entregaran premis i assistiran de la Generalitat. Patrocini, aconsegueixen totalment els patrocinadors, perquè tot ho fem nosaltres, dels alumnes. Comunicació interna, s'encarreguen del funcionament entre departaments correcte, TIC de les xarxes socials, producció de muntar l'escenografia i aconseguir tots els materials possibles, i comunicació corporativa del disseny i els missatges i audiovisual de muntar tot el dia de la gala.
A més, nois, també es premiaran millors iniciatives de comunicació en televisió, premsa, ràdio, online, també,
sí.
I s'entregarà un guardó a la periodista Mercedes Milán, reconeixement a la seva trajectòria professional.
Sí. Cada any es dona un guardó al reconeixement a la trajectòria. L'han guanyat Lluís Bassat, Marcel Moliner, Joaquín Lorente, Luis de l'Olmo, Ramon Massó.
Sí.
I aquest any Mercedes Milán.
Però hi serà ella, avui?
No hi serà perquè...
Ah, és que això t'ho va preguntar. Ella està presentant en aquella hora...
No, havia de venir, però just va venir un canvi al Gran Hermano.
Exacte.
I, clar, no podrà ser-hi, però bé, ens enviarà alguna cosa, ens enviarà.
Molt bé, nois. Doncs avui ens han acompanyat a l'estudi 1 de Ràdio Estel dos alumnes de la Universitat Abat Oliva doncs, que participen en aquests premis. Són el Bernat Vicenç i el Miguel Torralbo. Tindran lloc avui aquests premis, recordem, a les 9 i fins un quart d'11 de la nit a l'aula magna de la Universitat Abat Oliva Seu, campus Bellesguard, que es troba al carrer Bellesguard número 30 de Barcelona. Per tots aquells que hi aneu en cotxe, sortida 7 de la Ronda Ronda de Dalt. I per cert, nois, que la gala retransmetrà en directe a través de la web de Goliats, que és www.goliats.com. Per tant, sí, ningú s'ho perdrà.
Ningú s'ho perdrà.
Molt bé, posteriorment se servirà un còctel al claustre de la universitat. Doncs moltes gràcies, ho deixem aquí i vinga, que hi hagi molta sort.
Gràcies.
Gràcies.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Radio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Doncs bé, queda un minut i mig per arribar al punt de les 10 del matí. Hem de dir que la guanyadora del llibre Una dona d'aigua, de Núria Esponellà, és Maria Rosa Baró Sans, de Barcelona. Enhorabona. I bé, doncs, nosaltres saludem a la Mercè.
Què tal, Sara?
Què tal? Jo marxo.
Enhorabona, Sara.
Hem fet el que hem pogut, Mercè.
Has fet un molt bon programa.
Moltes gràcies.
De veritat, felicitats.
Gràcies, hem fet el que hem pogut. Demà també tornem a estar aquí perquè el nostre company Ignasi Miranda no torna fins dimarts.
I nosaltres t'acompanyarem.
Home, i tant, això espero. Bé, doncs ara us deixem amb la Mercè Raga i amb 5 minutets d'informació. Hem estat amb vosaltres des de les 8 del matí, el Gerard Carrión, la Mercè Raga, qui sentíeu, i també el Gerard Campos a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar a les vies de sol, control tècnic. Salutacions també de Sara Cruz, qui us ha parlat. Tornem demà, uns minuts abans de les 8 del matí. Us esperem que passeu molt bon dia. No marxeu, us deixem amb la informació d'ara amb la Mercè Raga. Fins demà.
Radio Estel.